En primer lloc, moltes gràcies a tant a la càtedra com a la Fundació. I jo penso que ja tocava, dintre d'aquests 50 anys, doncs poder dedicar un simpòsium, o unes jornades, o uns moments, no?, a poder parlar una miqueta de Pujols i de l'obra, que a vegades, sobretot en el cas de Pujols, ens quedem que l'obra és el que menys coneixem i ens quedem amb les anècdotes, amb el que s'ha dit, amb el que han dit els altres, i aleshores aprofitar els 50 anys per repensar-lo, perquè tots plegats el mirem de diferents punts de vista, sempre penso que és una cosa interessant i necessària, perquè si no, malament. Aleshores, jo he plantejat una cosa, no sabia ben bé, jo quan vaig fer el primer llibre a Pujols vaig pensar que no em faria mai més cap, era el 2008, i vaig pensar, bueno, ja m'he fet una idea, ja conec l'autor, ja més o menys, doncs ja està, no? El que passa que després et van apareixent un tou d'articles d'ell, els vas veient, veus algun manuscrit i a partir d'aquí tornes a entrar al fil i tornes a ficar-t'hi, llavors ha sortit un altre llibre ara, i llavors, bueno, mica en mica vam fent. I el que pensava que potser també m'havia quedat a mi per fer, i que tampoc he vist que ningú fes, era la biografia intel·lectual en el sentit de dir amb qui parla Pujols, és a dir, quins autors hi surten, qui apareix, això, tot el que diu ell de l'escala de la vida s'ho va inventar, s'ho va treure, d'on va sortir, només ve de Llull realment o no, com llegeix la història, perquè una miqueta doncs, podem estar més d'acord o menys amb com la llegeix, però en tot cas la llegeix d'una manera i això provoca que ell pensi d'una manera determinada. També la llegeix d'una manera perquè ve d'unes tradicions o d'unes no tradicions i per tant poder-ho analitzar d'aquesta manera potser ens permet veure tant l'originalitat a l'hora de llegir. Jo penso que Pujols era una persona que només llegint un llibre d'un autor era capaç de fer-se una molt bona idea de l'autor. Després, és a dir, tenia una capacitat de síntesi, jo penso, i d'absorció molt, molt, molt ferma i molt ràpida, i després ell sonava estudiant. I hi ha coses que a vegades les diu i després no les estudia fins al cap d'uns anys. És a dir, que te'n dones compte que el procés no sempre és lineal, sinó que és un procés molt orgànic, que és una miqueta com el seu pensament, que no hi ha comes ni punts, doncs jo penso que també el va seguint una miqueta d'aquesta manera. No? Llavors he pensat, però jo he ficat la filosofia i els filòsofs. Intentarem veure quins filòsofs surten a la seva obra, com els mira ell, i també quins científics, perquè ell sempre diu la ciència, doncs quins científics, perquè l'escala de la vida, com és que surt un protozou allà dintre, que ningú sap d'on surt el nom protozou, no? És a dir, que Llull no el posa, però ell diu, això és el meu avenç, és ficar-hi el protozou. Doncs dius, d'on te'l treu aquest protozou, d'on se l'inventa, no? I llavors una miqueta era veure això. Per tant, filosofia als filòsofs i alguns dels científics que ell llegeix. Una miqueta també hem resseguit la biblioteca, en el sentit de quins llibres, clar, ell llegia l'Ateneu, jo parlava amb el Xavier, per tant és un problema saber tot el que llegia, perquè hi ha coses que no les llegia a casa seva, sinó allà, i llavors no podem saber ben bé tot i més moltes vegades no dona pistes. Quan parla d'autors catalans sí que diu d'on te treu referències, però quan parla d'autors estrangers no els situa tant. A partir dels llibres pots tenir una pista de qui llegia, qui no llegia i sobretot a partir del que diuen. I per tant això és una miqueta aquest, seguir aquest. I he deixat al final, com que són 30 i escaig pàgines el que han sortit, són moltes i per tant no les llegirem, però al final he deixat una mica l'estil, com que ja sortirà amb altres ponències, per tant si ens quedem penso que ja sortirà. I després l'estètica, que només he fet un apunt perquè també penso que és un altre tema que anirà sortint. I per tant, si perdem més temps al començament, ja m'està bé i ja m'està bé que ho parlem. I després, com que és més dels congressos que es publiquen, que a vegades el problema és que no es publica, llavors el que no es dit ja no se sap. En aquest cas, com que és al revés, doncs el que no diem avui, doncs ja ho llegirem tots plegats. No? I llavors el punt de partida d'això és Pla. No? Quan es mor a Pujols el 62, que Pla no pot venir, tots els problemes dels trens i tot plegat, no? Escriu aquest temps, jo penso que aquí hi ha les dues idees que podem guiar, no? Diu, físicament com intel·lectualment em sembla sempre un home fora de mida, distint del corrent. Per tant, és una idea dir, és veritat això? Per què ho diu ell? Ho diu més gent, però per què és fora de mida? Fins a quin punt és fora de mida? Com el valorem? Per tant, aquest era un sí o no, ens ho acceptem o ens ho mirem? I aquest era un punt. I l'altre diu, però la gent d'aquí l'ha tingut per un home anecdòtic i aberrant humorístic perquè els catalans tenim el cap de ferro, bueno, tot això, no? I llavors l'altre punt és dir, bueno, era gran o no ho era, mirem-ho, i l'altre és dir com l'hem valorat i com se l'ha valorat també en el seu moment. Per tant, era jugar tota la meva aportació en aquest doble joc constant, no? És a dir, anar veient què passa, no? I després, jo penso que Pujols també ho diu ell mateix en un altre fragment, si salta, ara ha saltat, no? Que ell deia, jo tinc el do d'espantar la gent, alguns em prenen per boig, altres com un ésser perillós que vol capgirar el món, alguns en creuen un home de mala fe. Per tant, també diu, no m'ha llegit ningú, absolutament ningú, per tant, és a dir, que hi ha tot, és a dir, penso que està bé treure una miqueta l'entrellat de si el van llegir o no el van llegir, de com el van llegir, i de si era genial o no era genial, en el sentit de dir si les aportacions que va fer, com les va entrelligar, com les va moure, no? I aquests eren els meus punts de vida, no? És a dir, amb qui parlava, amb qui discutia, amb qui dialogava, perquè és allò de dir, ningú pensa sol, ni ell, per molt genial que fos, ni nosaltres, ni ningú. Nosaltres ara parlem amb ell i ell parlava amb altra gent, i discutia amb altra gent, i per tant hem de veure una miqueta això. I jo avanço, no? Jo penso que Pujols, hi ha una cosa que no sabrem possiblement mai, que és el de l'any 31. L'any 31 fa el manual. El manual és molt mal rebut, és a dir, les èlits catòliques se'l carreguen, absolutament tots els lulistes oficials se'l carreguen, amb ell i amb Pla. Jo penso que la renúncia de Pla més endavant també ve perquè rep bufetades, li diuen profeta, li diuen deixeble del profeta i li diuen de tot, no? Perquè no, és a dir, se'ls carreguen molt. Llavors ell, això, i la guerra afegeix que aquí quedi com l'obra penjada. Jo penso que en aquest moment, no, fins a quin punt queda penjada? Vull introduir aquest punt, que després no sortirà potser, però sí que penso que hem de... Què va passar? Què va passar realment aquest final de període? Ho veurem una miqueta. I aleshores jo, si comencem el personatge, faré un repàs una miqueta per sobre, perquè clar, veure totes les obres, veure com les van rebre, veure què em van dir, és molt llarg i no ens hi ficarem. Sí que cito alguns dels autors que van parlar, Pla i Pujol surt, si fas un repàs a la premsa de l'època, jo penso que no hi ha cap autor que hagi escrit en tantes publicacions diferents i que surti citat per tants autors diferents, i uns per bé i uns per mal. Per tant, complicadíssim, però en tot cas sí que va tenir una presència que avui en dia mateix, que fem un filòsof català, difícilment tindria la presència que ell va tenir en la societat catalana del moment. Aleshores, el punt de partida són unes cartes que ell envia a Maragall, que les envia ell entre l'any 3 i l'any 7 està a Madrid. I aleshores envia unes cartes a Maragall, parlen, no? Ell dirà, de Maragall sortim tres deixebles, després en realitat potser només eren dos, que eren Pijoan i ell, però també fica l'Ors. I tots tres vam fer camins diferents, però tots venim de Maragall. I fa tota aquesta interpretació el 53, quan mora, 54, quan mora d'Ors, que com sabeu d'Ors es mora, o sigui, Pujols i Ors queden per anar a sopar i per parlar de filosofia, i el dia abans de quedar es mora d'Ors, i per tant va ser una trobada que ja no es va produir mai, no? Es va quedar aquí. I aleshores, en aquestes cartes que ell fa des de Madrid, ell encara és el moment que és poeta, no? Jo penso que de la poesia el que destacaria és el sonet de la poesia en què diu la realitat, que el fica davant de tot de l'obra i per davant del pròleg, fins i tot de Maragall, és a dir, que passa tot i diu, jo el que m'interessa és la realitat. La realitat és el que vaig a mirar i això és el que a mi m'interessa. I a partir d'aquí se'n va la filosofia, diu que l'ha abandonat la poesia, que és mentida, jo penso que és poeta durant tota la vida. El concepte, hi ha pàgines escrites que són meravelloses, i el llibre de Job és un... Jo penso que literàriament té una qualitat absoluta, per tant, penso que sempre era poeta. I del concepte, sobretot, les pàgines que dedica a Ors. Quan parla d'Ors i Plató, si saps de filosofia, primer et dones compte de la profunditat amb què analitza, però segon dones compte que el llenguatge és d'una riquesa absoluta. Per tant, dius, és poeta, no ho va deixar de ser mai. Una altra cosa és que digui que no és la filosofia. En tot cas, sí que va deixar aquesta etapa tancada, però aquesta etapa coneix Maragall, no? Que és el moment en què ell, jo penso que li va servir com a presentació. Va dir, jo necessito una carta de presentació, doncs vaig a guanyar els Jocs Florals i a partir d'aquí doncs em coneixen i em tracto amb Maragall, amb qui manté molt, molt de tracte. Llavors aquestes cartes surten tres grans temes, penso jo, que després van reapareixent constantment. Van reapareixent els temes i les idees que hi diu. Apareix la política. Apareix la política, ell a Madrid diu, aquí Madrid és un problema. Diu, primera, perquè en lloc de discutir de política es barallen constantment, només es barallen. Tots són pugilatius i baralles i, a més, diu, no, només parlen de les glòries, de les medalles, dels generals, és un problema. Diu, i si no es maragallegen, si no maragallegem Madrid, no ens entendran. Diu, però tampoc ho faran perquè no llegeixen cap autor català. Per tant, ja tenim un posicionament vital enfront de les relacions Espanya-Madrid i l'iberisme que veurem després que es desenvolupa. Per tant, hi ha un problema polític que ja apareix aquí en aquestes cartes, i apareix molt viu, i anirà sortint. Per tant, jo penso que és un dels fils que trobem, és molt jove Pujols en aquest moment, però jo penso que aquí hi ha una línia que va estirant més endavant. L'altra és l'estètica. Ell diu que quan ha visitat el Prado s'ha donat compte que la majoria d'art és simple vanitat humana, que llavors redescobreix el que li diu Maragall, no? És a dir, diu, ara me n'he donat compte que les definicions que fas de l'art són les bones, li diu Maragall, no? No, que és aquesta de lo diví manifestant-se per la forma. I aleshores ell diu, jo tinc tota l'ambició del món, també ho diu aquí, per tant també és bo en aquests moments quan diu, jo tinc, vull ser el primer en totes les coses, tinc tota l'ambició de la saviesa, tinc tot el, soc el poeta, però la frase última que diu en aquesta carta penso que és l'altra, que també determinarà després la hiperxiologia o la filosofia, no? Alguna cosa més alta de la sabidoria humana sempre se'ns escapa, és a dir, mai podrem saber tota la realitat, que de fet és el que ell vol saber. Per tant, tinc tota l'ambició del món, vull ser el primer, però sé, d'entrada ja sé, que no ho podré tenir tot. Per tant, el tipus de filosofia que faci o de coneixement que tingui, haurà d'acceptar aquesta limitació. I llavors això, aquests elements, els tres elements, la política, l'estètica, clar, l'estètica, llavors l'entradia en l'estètica sí que em permet accés a coses que jo no puc conèixer encara ben bé. La relació entre filosofia i ciència, filosofia i religió ja està aquí. Perquè clar, si vull conèixer la realitat, com diu ell, dirà vull conèixer-la tota. La que conec i la que no conec però que penso que és. El que ja diríem la matèria negra, la matèria obscura, no? Dirà jo vull conèixer tot. Però com ho faig per no caure en parlar de coses que no puc parlar, perquè hi ha coses que no les puc dir, però hi són o no hi són. Llavors aquesta complicació o aquest joc ja el trobem aquí. Jo penso que aquestes cartes són, entre el 1903 i 1907, els tres grans temes que van reapareixent. Després ell diu, jo faré 10 conceptes, no? Bueno, el concepte de la ciència, el concepte del dret, els fa tot, doncs no els fa, però sí que els fa. Però sí que hi ha unes idees rectores en tota la seva obra, i això sí que ho tenim, si ho anem seguint, no? Després veurem amb quins autors va parlant al fer tot això. Però jo penso que val la pena veure aquest començament i seguir el que ell feia. Llavors, si fem un breu... Això no salta. Bueno, doncs farem un breu repàs. Ell, la seva primera època, a partir d'aquí, torna de Madrid. No? Està a Madrid, fa aquestes idees molt joves, fa els llibres que fa el separatisme català en el 1907, que jo penso que també és orientatiu de cap on en parlarem una miqueta més, cap on t'entendeix, fa el nou Pascal, és a dir, vas fent, però què fa? A partir d'aquí torna a Barcelona i comença una activitat frenètica, que és la que hem dit. Apareix com a mínim, publica articles a més de 14 revistes de l'època, del moment. Cosa impensable i suscitat en més de 25 publicacions diferents de tota l'època, si el resseguim. Per autor, Rovira i Virgili, Sagarra, cita gent des de molts punts de vista i per tant dius, uf, difícilment. I ell, de tota aquesta època, perquè a més està a la comissió catalana que se'n va a Portugal, està a la comissió de Centenari de Fortuny, està a molts llocs, està a tot arreu, no només a les tertúlies, que sí que és el que tots coneixem, les tertúlies, però a més fa una activitat molt àmplia i escriu molt, encara que diem que no escriu, escriu molt, escriu fins a l'any 42, escriu moltíssim i publica moltíssim. I a més els articles jo penso que són una meravella, és a dir, així com el concepte són grans obres poètiques, a més de filosòfiques, els articles són molt concrets, va molt a el que vol dir. I ell, del millor record, quan li pregunten uns anys, l'any 30, parla d'aquesta època primera, d'aquests primers de segle, diu, jo el millor record és de les arts i els artistes, malgrat tot, de tota l'època, del que estic més content, el que m'agrada més, que és aquesta cita, no? És l'art i els artistes que és. Jo penso que és una altra de les petjades que ha deixat la manera de llegir l'estètica com a emoció. Després veurem els problemes, ell diu el gran problema que diu que té l'estètica del segle XX, per tant, sí que també deixa una petjada en l'estètica, a part de tot l'articulisme i de tot el que anava fent. I de tota aquesta època, si voleu, potser el més conegut, que és tota la vida que feia, aquesta descripció de l'any 38, no? Que es publica a Meridià, no, i que diuen Francesc Pujols, abans d'esdevenir el filòsof de la Torre de les Hores, és a dir, ja sabeu que primer estava a Barcelona, després vi, on viu retirat per consagrar-se de ple als seus estudis científics i religiosos, és sabut que feia la vida mundana 100%. Les penyes de l'Ateneu i de l'Artístic el tenien constantment. Les tertúlies dels cafès era també assidu, especialment a la Punyalada, que era la reunió habitual que durava fins a punta de dia. Una de les seves aficions era també la de visitar escenaris. Allí, home complert i cerimoniós, es complavia en fer l'elogi de les actrius, no sols com a artistes, sinó com a dones. És a dir, penso que aquest és el personatge, sí, molt present filosòficament, però també tot allò que dèiem, una grandesa també de caràcter, tota una personalitat, no? És a dir, a la tarda el trobem al Liceu veient Wagner i al vespre estava al Paral·lel seguint totes les cantants i fent lletres de couplets, que no sabem quines, però les feia. I per tant, això seria una altra via d'investigació de com la ironia es va anar en aquests couplets, que com sabeu, els couplets, la música és la mateixa, el que canvia és la lletra. I a partir d'aquí tots els jocs aquests que es feien, el que passa que ni el que feia la música volia saber, volia que se sabés que l'havia fet ell, ni el que feia les lletres volia que se sabés. Però tot aquest joc fins a altes hores de la matinada. Per tant, tenim un Pujols en principis del segle XX, escrivint a tot arreu, que en parla molta gent i molt diferent, i també que té una vida completament social a tot arreu. Tant social en el sentit de socialització, que és aquesta, com això, està des del Centenari Fortuny fins a la comissió que se'n va a Portugal a parlar d'art i a parlar de filosofia hispànica, ibèrica, en aquell sentit, tot l'iberisme. Per tant, és dir, el trobem sempre jugant del Wagner al paral·lel, de la filosofia a la cultura popular. Que això ho diu el concepte, no? Ell, quan parla de Pompeu Fabra, que diu Pompeu Fabra és la feina que fa és bàsica, però té un problema, que és que s'ha oblidat de la cultura de la decadència, que és la cultura popular, que és quan les llengües llatines fan metàfores, sintetitzen els coneixements i, per tant, diu aquesta riquesa l'ha perdut. no l'ha recollit. Per tant, ell sí que la recull, eh? Sempre té aquesta intenció, que a vegades no te l'explica del tot, però sí que la fa. Perquè quan fa el llibre de Job, ja segur que les traduccions perifràsiques del llibre de Job en català és tota una tradició des del segle XV, i tots han estat perseguits i tapats, no? I avui en dia l'Arnau Pons, que està fent un llibre de Job en poesia des de Mallorca, que és reescriure el llibre de Job, que en el fons, jo penso que junt amb el concepte marquen el Pujols del primer segle, perquè és el llibre de Job, què és? És si l'home pot ser ètic o no pot ser ètic. I aquest és el problema del llibre de Job. I ell li dona un llenguatge actual perquè la gent ho entengui actualment, que és el que li critica que no fa Pompeu Fabra. Però ell ho fa, no ho diu, però ho fa. I ho està fent perquè vol que el text tingui vida. Jo penso que no és només, no l'hem de llegir com una obra de teatre. El llibre de Job, per mi, és el llibre que li permet centrar, canviar la moral d'una banda i ficar-la en una altra. I el concepte li permet fer un gir en filosofia. I tots dos són els grans llibres que el conflueixen a la hipersiologia després. I aquí ens quedem. Perquè l'any 42 fa l'última conferència parlant de filosofia a Vilafranca, que s'ha perdut, almenys no l'hem trobat, i fa com un resum de la ciència universal a partir de Milà i Llorenç, diu. El títol sí que el sabem, però la conferència no. I l'any 41 a Montpellier diu que ja ha trobat el sistema amb la llei diastàsica, per tant, fins al 42 construeix, i aquí s'acaba. Jo penso que els atacs del 31-35 a Criterion, que van ser uns atacs forts, i els hi van dir de tot, van frenar la producció, la guerra civil va acabar de frenar el camí, i jo penso que, evidentment, una persona que ha viscut als anys 30, viure els anys 50 en aquest país, el salt havia de ser absolut i aberrant, no? De fet, l'Ors, que sempre l'Ors el va valorar molt, perquè l'Ors, quan es publica l'anecdotologia, fa una glosa a Madrid dient no ho trobo bé, perquè la meitat d'anècdotes són de mentida i la meitat desprestigien l'obra del Pujols, que no és una obra de mentida. Per tant, sempre el defensava i, de fet, deia que quan venia a Catalunya només podia parlar amb Pujols. Deia, jo avui, als anys 50, l'únic que tinc com a interlocutor és Pujols, no? I per això, quan es troben, es moren i no es poden trobar tota la deixa. Llavors, Pujols diu, ara començaré, diu, ara acabat l'Ors, que ha escrit durant 25 anys, ara escriure jo. Ja no escriu. Però sí que complementa els anys 30 les coses. En tot cas, no, aquest repàs dels primers anys. I per tant, jo penso que tenim aquesta època tan complexa en què ens surten moltes coses. No? Ens ha sortit els tres grans eixos, política, estètica i filosofia, i ens centrem, podríem parlar de la recepció d'obres, però en què hem parlat del llibre de Job, que el llibre de Job sobretot és molt elogiat, la Medea també és rebuda molt bé, el concepte, sobretot per Caixells, no? Que diu que és l'únic llibre de filosofia sèrio que s'ha publicat a Catalunya, i jo penso que té bona part, i la crítica que li fa també és bona. Li diu, ell divideix la filosofia en septentrional i meridional, diu, i ell té molt de septentrional i una mica de meridional. I per tant, ell també veu, avui ho veurem amb els autors que ell llegeix, que també és septentrional ell, no? Però en tot cas, Caixells diu, s'ha de tenir en compte no només com a poeta, sinó com a filòsof. I Caixells no era qualsevol, era un que ho sabia. En tot cas, la política, perquè com que sempre és controvertit, en política també és controvertit. Hem vist el que pensa Madrid, no? Quan va a Madrid el que pensa. Llavors ell escriu el separatisme el llegeixo i jo penso que és una burla absoluta i completament vigent de l'espanyolisme. És a dir, tu llegeixes el separatisme avui i dius, són els mateixos idiotes fent les mateixes bestieses avui. És a dir, fa una crítica, ridiculitza, fent veure que ell és més espanyolista que ningú, ridiculitza Espanya. Menys a l'últim paràgraf, on te dona una idea de regeneració d'Espanya. Encara, jo penso que en aquell moment encara està pensant en una certa regeneració, en Maragall, encara està amb aquesta idea, encara té al cap aquesta idea, perquè al final l'últim paràgraf no diu, però això podria tenir una solució, per tant dius que has fet abans, has estat... No, els catalanes són els peores del món, està parlant com si ell fos espanyol, criticant-nos, per tant està fent paròdia del que diu a les cartes del 1906, ho escriu l'any següent en paròdia, i després diu, això s'ho ha de regenerar, però ja ens ha dit el 1906 que ho veu difícil, per tant, aquí ho llença, però jo penso que encara en aquests moments és així, és una mica... Després el liberisme, no? Quan fa el llibre de... El concepte ja diu que hi ha una nació que són els Països Catalans, que el món s'ha distribuït nacions naturals i després agrupacions grans, que els estats-nació no serveixen, que són inútils, per tant dirà nacions naturals, que en el nostre cas és Països Catalans, Portugal, Espanya, ell diu Rosselló, València, Mallorca, Països Catalans, diu nació natural, i després aquí farem les nacions, les unions de nacions, però no les falses, les actuals, diu els estats-nació actuals no funcionen, això ho diu el 18, i el 35 que fa el llibre de Torres Casas, no, de Joaquim Casas Carbó, el llibre Estel, aquí ja el nacionalisme ja és iberisme, seria PSOE. És a dir, si fem una unitat ibèrica és de tots, és a dir, Països Catalans, Espanya i Portugal. I això seria l'iberisme, que en aquells anys és un iberisme. I el llibre Cambó, que tothom, això sí que hi ha unanimitat, quan l'escriu, que diuen ja ha fet tard. És a dir, Pujols a l'hegemonia fa aquella idea de que dius anem a influir a Madrid, no? Ell deia Cambó a Madrid, és a dir, la Lliga a Madrid i Esquerra Republicana a Catalunya, perquè Aquí hem d'apretar els independentistes i a Madrid, els que saben que som monàrquics i que volen entendre els espanyols, que hi s'entenguin. I nosaltres aquí els apretem perquè s'entenguin. No fa aquesta idea. I quan surt el llibre Campo el 31, de fet, totes les crítiques li diuen ja has fet tard. És a dir, ja la situació, la Segona República, se t'ha menjat el llibre de Cambó. I, però jo penso que malgrat tot el llibre Cambó té coses interessants, tot ell. I Pujols, que és evident, era republicanista, això no podem, és a dir, això no es pot amagar, té la idea de Països Catalans, tampoc l'amaga en cap moment, i té aquest iberisme també, com a idea que després, clar, l'iberisme en si mateix també es fon. PSOE el defensa molt, però tot això s'acaba. És a dir, sobretot els portuguesos hi ha un moment que diuen som iberistes, però mentre Espanya sigui la capital no ens entendrem perquè ells no ho són. És a dir, ho tenien clar els portuguesos. És a dir, els catalans ho sou, nosaltres també, però els espanyols no ho són. Per tant, no ens entendrem mai amb això. I llavors aquí fa aquesta definició la solució que emboc, jo penso que és molt interessant. A vegades llegir-la, s'ha llegit a vegades el dels màrtirs, però tota ella sobre la situació política a vegades, no com amb les dicotomies, amb la ironia amb què construeix les frases, ens diu moltes coses. No? Les dictadures i les revolucions són la normalitat dels països a mitja civilització. Així com els països civilitzats hem dit que la monarquia tendeix a la república i la república a la monarquia, la democràcia, avui parlem de dèficit de democràcia, no? És a dir, la democràcia ens porta a dèficits de democràcia. No està dient, sí, en els països a mig camí, per tant nosaltres, o l'estat espanyol, salvatgisme i la civilització, per tant, són la revolució que tendeix a la dictadura i la dictadura que tendeix a la revolució. I és aquests segles, si estudiem, clar, ell coneix el segle XIX, la història, l'hegemonia la coneix molt. El segle XIX espanyol és un desastre, té més anys de guerra que anys de pau. Hi ha més enfrontaments que no pas construcció, evidentment, de revolució en revolució i de salvatgisme en salvatgisme. Penso que I llavors també ens diu els seus objectius, no? Diu el mateix que la immunitat tendeix a la pau, la intel·ligència i la higiene. I això, constant, això apareix a la filosofia, apareix en els diferents àmbits d'ell, no? Aquesta idea de la humanitat com una tendència a la pau, a la fraternitat i a la tolerància, diu ell. Aquests ideals li van sortint tant en filosofia com en política. Per tant, ja ens els diu aquí, però li van sortint. A través, com? Com ho farem? L'intel·ligència. L'intel·ligència i la higiene, que és una paraula que havien servit molt a l'època, no? Per tant, això ens portarà pau, tolerància i fraternitat. Els ideals republicans estarien lligats a la pau. Això li va sortint. Veurem quins autors també ho diuen en el seu moment. Llavors ja li diu el més conegut, no? La veritat no necessita màrtirs ni inquisidors, i ara us dic que tampoc no necessita revolucionaris. I això és, sabeu que ell es vol carregar el catolicisme, ell diu que el catolicisme s'ha acabat, però no l'hem d'enderrocar, perquè s'ha acabat, ja es morirà sol. Si l'anem a enderrocar, el reforçarem. És l'idea aquesta, diu, no. No cal fer la revolució, ja caurà sol perquè ja ha fet el seu cicle i com tot en aquesta vida es mor i comença. Això el concepte, jo penso que evidentment el 30 l'ataquen molt pel concepte i pel manual, ja no només pel manual, però és que ell fa les càrregues de profunditat en el moment del concepte. I el de màrtirs, jo penso que Ferrer i Guàrdia el va marcar molt quan va veure que evidentment pot ser un màrtir però que ja s'acaba tot. I ell tenia molt clar que un màrtir tampoc és la solució. Eh? És a dir, que va viure molt el de Ferrer i Guàrdia i la Setmana Tràgica també li marca un punt d'inflexió en la manera d'entendre què és la humanitat. I llavors, contra màrtirs, els revolucionaris i els inquisidors, només hi ha un remei, que és el mateix que hi ha contra els microbis de les infeccions i els paràsits, la intel·ligència i la higiene. Repeteix la frase, no? La meva missió no és política, tot i nosaltres avui ens hem entretingut una mica, fins ara ha estat científica i d'ara endavant serà religiosa. De totes maneres, treballant per la humanitat, em crec treballant per Catalunya, com Cambó per Ibèria, jo de Cambó i la Lliga, i treballant per la... És a dir, una miqueta no em fico en política perquè no és el meu àmbit concret, sí que en diu coses. Quan Casanovas ha d'anar a l'exili i torna a l'exili, ell va al sopar de Casanovas a Sant Sadurní i diu, jo amb ell aniria sempre, per tant sí que fa posicionaments polítics, però jo no em dedico a la política, jo estic distanciat, jo em dedico a la filosofia. I després la religió. I per tant aquí apareix, del que hem dit fins ara, potser el tema nou és aquest, no? Les relacions entre la religió i la ciència, que no és un debat que ell s'inventi, és un debat que des de finals del XIX commou tota Europa, de dalt a baix. I per tant, què passa amb la religió i la ciència? La filosofia i la ciència encaixen, no encaixen? Tot. La ciència avança molt, sobretot la física, que és la que avança més a principis del segle XX. Això provoca, evidentment, un xoc. El materialisme que negava la religió també arriba amb un cul de sac, ell ho fa a la conferència sobre la moral 21, diu, no? Diu, el materialisme tampoc ens ha solucionat els problemes. Per tant, no podem descartar la religió, però la religió com l'hem d'entendre, com l'hem de veure, doncs, i és un problema que anirà sortint, que no el tenia a les cartes del 1906, però sí que el tenia quan deia hi ha algú que se'ns escapa, però la realitat és tot. És a dir, que estava intuït, el poeta ja intuïa que hi havia un encaix que l'hem de fer, no? I llavors, mica en mica, això va sortint a tots els treballs. O sigui, Pujol sí que té una cosa, que és que tots els treballs va sortint tot. És un pensament que te'l pots llegir des de... Llegeixes un llibre i et va sortint tot entrecreuat. És un problema per l'estil, perquè no fica comes, i és un problema perquè et surt tot. I aleshores, el difícil és anar-ho seguint. Feta aquesta introducció, això només era com plantegem l'autor què feia, què deia, com el veien, quatre idees llançades, jo penso que les llenço, sobretot les de política, perquè tampoc s'ha estudiat, jo no conec cap estudi sobre el pensament polític de Pujols, no hi és, doncs el concepte general de la pàtria, que deia que s'havia de fer, que ell no el va fer, doncs algú el pot fer a partir d'ell, a veure si el fa, no? Ell va fer després llibres, però el concepte general de la pàtria no el va arribar a fer mai. Que és el presenta, ell això sí que ho feia, no? Presentar els llibres que després no feia, tot i que sí que feia els plans, sí que els desplegava. Doncs anem a veure, els filòsofs i els científics, si arribem a la part final ja la veurem, però en tot cas sí, quins filòsofs veiem que parlen, o qui cita, o no cita, però a vegades surten, i quins no. I jo penso, evidentment, Llull, no? És a dir, no parlaré dels catalans, la influència dels filòsofs catalans, de Llorenç i Barba, ell la reconeix, tot i que jo penso que és... Llull sí que el llegeix de bona entrada, però en canvi la resta els va treballant després. És a dir, el concepte els surten, llegeix Llorenç, llegeix Milà, però no diu el mateix el concepte que el que diu els anys 30 d'aquests autors. Després, per mi, els fa relligar amb la seva idea, amb la seva interpretació de la història. El concepte, i això sí que, ahir ho parlava amb el Xavier, és més destructiu. El concepte és més anem a destruir el que hi ha per construir el nou. Per tant, encara no construït, no sap ben bé... Sí que té Llull, però només té Llull. Com a català. Els altres en parla, no? El Pompeu Gener, en parla de tots. És a dir, agafar el concepte te'l pots llegir de moltes maneres. Com un manual, jo el vaig fer al començament, que et situo amb tou de noms que d'entrada no coneixes, o com una introducció a Pujols. Però llavors l'has de llegir diferent de com és l'estructura. Has de llegir les paginacions diferents. Però pots llegir també com la seva obra sencera, si vols, allà. I de fet, si agafes capítols, tu agafes el capítol de Pi Maragall, i el capítol de Pi Maragall és l'hegemonia. El capítol, l'esperit i la matèria, són tots els articles que publica als anys 20 sobre l'esperit i la matèria i els que publica sobre els principis i l'evolució. Per tant, dius, després del concepte van sortint totes unes línies que ell sí que les desplega, però allà no ho fa encara. Però pots llegir així, llavors entens molt més Pujols, també. Però avui no és el concepte, no és avui. El dia 20 a Barcelona parlarem del concepte. Anem als filòsofs. Jo penso el primer i ell ho diu, és Comte. Comte, i no és estrany, Comte és un filòsof antic, però Comte és un filòsof que la segona part del XIX l'agafen tots, els anglesos, els francesos, pel gran conflicte de ciència i religió. I el recullen tots una altra vegada d'aquest positivisme. Per què? Perquè el materialisme ha arribat amb un cul de sac, que no se'n surt, i llavors tornen com enrere. I llavors a partir d'aquí surten escèptics, surten agnòstics, però ja el materialisme comença a tenir fissures gràcies a Comte. Per tant, no és ell sol. Són molts, no? I ell parla de Comte i Marx, té algun article parlant de Comte i Marx i dient, doncs veurem, naturalment, no? Clar, quines idees jo penso que surten de Comte en Pujols? Jo penso que la primera és clara. Ell diu, em carrego la religió catòlica, substitueixo la devoció a Déu per la devoció a la humanitat. Per tant, la meva filosofia, hem vist abans que parlava de pau, eh? Pau, tolerància, higiene, intel·ligència. No es dirigeix a Déu, es dirigeix a la humanitat. Per tant, canvio l'objecte de devoció. No nega Déu, ell creu en Déu, però Déu no és objecte de devoció, l'objecte de devoció és la humanitat. Tots aquests autors, tots els europeus, hi ha la Primera Guerra Mundial, Ors també, ell quan llegeix Ors això no ho veu, però el problema és la Guerra Mundial, que els hi desmunta l'humanisme. O sigui, l'humanisme occidental es desmunta amb la Primera Guerra Mundial, absolutament. I amb la Guerra Civil es torna a desmuntar i amb la Segona Guerra Mundial se'ls hi torna a desmuntar del tot, del panorama. Llavors, aquests autors que creien en Europa, que creien en l'humanisme, es troben que allò ha desaparegut, que... Per mi, allò de la filosofia de la voluntat, que ella l'any 38, quan diu l'humanisme no existeix, diu perquè el nazisme s'ha apropiat de la voluntat i ha destruït. Per tant, ha acabat sent destructiu i ell ataca directament el nazisme l'any 38. Però l'any 18 ja tenen clar, després de la Primera Guerra Mundial, tenen clar que això, que a Europa hi ha un problema d'humanisme absolut, i el volen refundar. I no és l'únic que agafa la religió antiga per refundar. Per tant, aquesta idea de Comte ells la relaboren molt bé. No anem a Déu, sinó a l'humanitat. Però ja no és l'humanisme antic, sinó que ha de ser diferent. Ha de ser un altre humanisme. I això és una idea encara molt actual avui en dia. Per tant, Pujols a vegades no fa el que promet, però sí que ens dona moltes pistes de pensar. Després, Comte què diu? Comte diu, la filosofia és un sistema general de conceptes. No és una suma de ciències particulars. No és parlem de les essències de les coses. Parlem de conceptes i de les seves relacions. Pujols què diu de la realitat? No anem a investigar la realitat, perquè no la puc conèixer. Vaig a investigar les relacions que en conec de la realitat. Si el sistema Pujols ja no vol conèixer les essències, sinó les existències. que és el gran gir de la filosofia del segle XX. Sartre, Nicole... Per tant, la filosofia del segle XX se'n va de les essències, perquè ens han portat a molts mals camins, i anem a parlar d'existència, de lo que relaciona, de lo que puc conèixer. Un sistema general de conceptes. Això és la filosofia, no és parlar d'essències. Aquest gir també el recull. Les escales de la vida, no? Pujols fa 5 escales de la vida, de 5 graons cada una, 5 per 5, 25, que parlen de les relacions de la vida, ara ho veurem. I és positiva. Aquest sistema ha de ser positiu. Positiu vol dir que parteixo del coneixement científic, del coneixement que puc conèixer. Doncs què vol dir? Que els dogmes me'ls trec de sobre, vol dir que les supersticions me les trec de sobre, vol dir que només parlaré d'allò que puc conèixer. Malgrat tot, el sistema reconeix que hi ha coses que no conec. La realitat hi ha el que no conec i el que conec. Però jo només puc parlar del que conec, que és el sistema general. I això és el que fa ell. I aleshores, fem l'escala de la vida, ja també ho fica Comte, diu que la realitat és una escala, i Comte diu la gran ciència, de que això sobta quan llegeixes Pujols el primer dia. Perquè tots coneixem l'escala de la vida, no? De la matèria a l'àngel. Però hi ha l'escala científico-positivista de Pujol, que és la de les ciències, ell en fa 5, no? Però bé, en tot cas la de les ciències, i la ciència més important és la sociologia. Comença amb la matemàtica, i de la matemàtica acaba la sociologia. La física pel mig. Dius, per què acaba amb la sociologia? És el que diu, Comte de fet ho diu també. La ciència més important és la sociologia. Per què? Perquè el sistema general de conceptes no és una locubració, és un sistema que jo vull aplicar per la devoció a la humanitat. Per tant, la ciència més important és la més aplicada de totes. No és la matemàtica, sinó la sociologia, que és la que em servirà per actuar per la pau, per la tolerància, per la higiene, per la intel·ligència que deia en els llibres anteriors. Per tant, jo penso, aquestes idees de Comte són en ell i són en molts autors. Si el text en repasso a Europa, n'hi ha una pila d'autors que van recollint les seves maneres, cadascú. Si el que fa Pujols és que no recull Comte. Agafa Comte i diu, hi ha coses que m'interessen de Comte, hi ha coses que no. Per tant, ho llegeix. Però jo penso que aquestes idees, aquest treball, aquesta filosofia com una xarxa, aquest funcionament així, funciona molt bé. Llavors hi ha aquest article de Pujols l'any 34, en què parla de Comte i de Marx. No? I diu, això, no? Diu, nada más equivocado que sostener que la civilización tiene que ser o solamente religiosa, o metafísica, o científica. Sabeu que Comte dividia la civilització en tres etapes. Hi havia una etapa metafísica, una etapa religiosa, una etapa científica, que la científica és millor. Això és, evidentment, al segle XX el que no s'aguantava és que això fos un procés lineal. La civilització sempre engloba tots aquests mons. És a dir, tots tenim creences, tots tenim coses que les sabem positivament i tenim coses que no. Per tant, no és que hi hagi un estadi dels més primitius a nosaltres que fem els civilitzats, sinó que nosaltres també tenim elements dels altres. Però en tot cas, i això què el porta? Ell també diu, la religió no ha desaparegut, la religió hi seguirà sent, i seguirà tenint importància. I si l'haguessin escoltat, potser avui no tindríem un estudi de la Rovira i Virgili, en què diu, les falses religions que s'han imposat a Catalunya com a sucedanis de les creences, l'orientalisme, tot, el reiki, tot el que vulguis. Sí, però per què? Perquè la gent, hi ha un buit al segle XX. Hi ha un buit, perquè ho hem eliminat, el materialisme elimina, però això no desapareix, en realitat. Ell diu, això no desapareix del tot. Ell dirà sempre aquella frase tan bonica, no? Diu, parteixo de la ciència que constreny el coneixement, però la religió em fa volar la imaginació, perquè penso que hi ha coses que no les conec però qui són. Llavors això em fa imaginar coses noves, no? Això també ho deia Einstein. No? Per tant, el saber sempre va entre constrenyir, conèixer bé, però també a fer-me pensar coses. Quan miro el cel dic, hòstia, hi ha coses que no sé. Per tant, sí, sé moltes coses, però n'hi ha moltes que no les sé. I això sempre, per tant, la religió és aquest sentiment que et meravella, que et fa obrir ulls a coses que no coneixes, a coses que no hi són. Per tant, ell diu, això no desapareix, ni amb la persona. Jo no puc llegir la persona com un mecanisme. La persona té coses que tampoc... I per tant, seria com que aquesta dimensió no desapareix. Ell ve a dir això en aquests moments. Doncs la religió, la metafísica i la ciència no són successives, ja ho diu ben clar, sinó coetànies. A pesar de predominio de una sobre otras, la civilització més alta concebible no solo no la divide, sinó que al contrari, les une i les reúne. Per tant, en aquest article, jo, els articles sempre són... et dona les idees molt clares, a vegades els llibres no, però els articles, el que jo persegueixo és aquest ideal, allò que dèiem, la higiene i la intel·ligència ens portaran a la pau, sí, però la pau està aquí baix. Les une i les reúne. Què reúne? La religió, la metafísica i la ciència. Per tant, una civilització plena, i això veurem d'on ho llegeix, després de qui ho agafa, però d'entrada té aquestes idees al cap, i li surten, li van donant toms. Per tant, si anem a la hipersiologia, que dius, què és la hipersiologia? No, si hem agafat Comte i dius Comte el porta cap aquí, no sé què, però llavors la hipersiologia què és? Ens ho diu molt clar, no? La hipersiologia no comença mai per estudiar les essències de les coses, sinó les relacions llurs Per tant, no anem a l'essència, que ha fet molt de mal. Ja hem viscut la primera guerra. Parlar d'essències ens porta a barallar-nos. No ens hem de barallar, anem a parlar de lo que coneixem. A més, no les coneixem, les essències no les coneixem. Que és l'exercici que fa Ors. Ors fa al revés. Ors l'any 1908, a Religios Libertas, fa al revés. Se'n dona compte que hi ha un problema, no? Que és la religió on te la fico. I ell la fica, el que diu, el jo irreductible. La voluntat i la religió són el jo irreductible que mai coneixeré. I el que construeixo és a sobre. Si l'Ors el que fa és l'amaga darrere, i això sí que ho llegeix bé Pujols, però Pujols diu, no li importa on està el jo. Ell nega aquest jo, el que diu, el que m'importa és les relacions. I això sí que ho conec. I per tant, no nego la realitat com feia Kant, que Kant diu que no existeix. O com Plató, que la ficava més a fora. Ell fa aquesta lectura, doncs ho veurem. Ell, però en tot cas vol una ciència de les relacions, el que puc conèixer. I aleshores, clar, dirà, quan estudio aquestes lleis, ja, això em porta una cosa, si jo crec que les coses existeixen, que és que hi ha un esperit i una matèria. Però on treu la paraula esperit, matèria és més clar, el materialisme a principis del 20 sabeu que canvia molt, veiem que la matèria no és morta, sinó que és viva, que té coses. Ja hi ha molts científics que diuen hi ha una continuïtat entre la matèria i la no matèria, per tant, això va apareixent i ell ho té al cap. Però per tant vol dir que si existeixen coses que no conec, no estem separats. Nosaltres no som un ànim i un esperit que s'ajunten de casualitat, sinó que ens hem d'entendre dintre del món material també. Això, és a dir, aquestes relacions ens fiquen dintre el món, no fora d'aquest món, ni per sobre d'aquest món. I la psicologia troba els fonaments científics de la religió. Per tant, hi haurà religió, però primer la ciència. És a dir, ni creences ni supersticions. Ja hi arribarem, després. I en un altre article ho diu, resum, no? D'on ve hipersiologia, perquè va canviant son pèctica, no sé què, al final hipersiologia penso que és el nom que troba, no? Del grego hiparchos, que significa existència, això s'ho invento una mica, i logos, que significa ciència. Per tant, ciència de l'existència, però que és el gir que ha fet el segle XX la filosofia existencialista, és el gir, de fet fa el mateix gir que trobem a Europa, a la seva manera. Hipersiologia, que dir, com su mismo nombre lo indica, ciència de l'existència, esto es estudio de todo lo existente tomando en conjunto y en bloque. Idea de Comte. No coneixem ciències particulars que no ens porten enlloc. Ell quan el 38 parla del fracàs d'Occident, diu el gran fracàs d'Occident és que hem desenvolupat moltes ciències particulars molt bones, però que no han arribat al poble. Se les han quedat quatre especialistes. I a més, els quatre especialistes entre ells tampoc es parlen, tampoc se les passen. Per tant, la ciència no ha pogut tenir un efecte positiu sobre la societat. Això ho diu l'any 38 després del nazisme, no? Però el que està dient aquí, sí, ciències particulars, però al final la filosofia no fa ciències particulars. La filosofia vol la ciència del tot, que és aquesta ciència que en el fons el que vol és donar una cosmovisió, és a dir, una visió del món, un mapa que puguem caminar bé. Quan tu fas un mapa et permet caminar, trencar els camins, imaginar coses. La filosofia fa un mapa i aquest mapa s'ha de basar en la ciència, no es pot basar en supersticions. Això és el que ens està dient ella en aquest moment, ens està fent el canvi aquest. I per tant hi ha aquests dos grans girs que els trobem de seguida, no? Posa l'existència per davant de l'essència, això fa, i visió positivista. El positivisme ara ens pot semblar una mica estrany, també, fins i tot, en el moment. Però clar, ell, els moments que diu positivisme, és cruel. A Espanya, el Pedro Dorado, que era un catedràtic de dret de Salamanca, que va venir a la Mancomunitat a fer la conferència sobre dret positivista, és el primer autor, al final del 19, que parla del positivisme en el dret. Evidentment el van excomunicar i li van dir de tot. Per què? Perquè es carregava el just naturalisme. Per tant, parlar de positivisme a l'estat espanyol en aquests moments no era fàcil. No era fàcil en el sentit que no era una posició de, que ara ens pot semblar, bueno, no sé, estrany. Era un xoc. Per tant, contra la religió catòlica, fico el positivisme en lloc d'una visió naturalista i just naturalista, no vaig a parlar d'essències, ens està fent un... És a dir, sí que ens indueix a fer un canvi cap a una manera de pensar del segle XX. Per tant, diferent de la que hi havia hagut. Ell, el concepte del segle XIX, diu que el català se'l carrega molt, no, com si no hagués existit. Per tant, jo penso que són dos girs que són importants. I aleshores, això el situa, ell se situa en uns autors europeus, que també fan aquest gir, intenten trobar aquest encaix entre ciència, filosofia, filosofia, religió, també el busquen, i ell el busca, el gir cap a l'existencialisme i no pas cap a l'essencialisme. Ell mateix se situa, autositua la tradició catalana, agafa Llull, i ell llegeix, jo penso que llegeix i bé, després anirà incorporant més coses. Però entrada Llull, i a partir d'aquí diu, vaig a la tradició catalana, però llegeix Llull a través de Comte. Hem de tenir en compte que no llegeix Llull per ser un especialista en Llull, sinó per veure què en pot aprendre ell. És a dir, no va a llegir Llull per ser un filòsof sobre Llull, sinó llegir Llull per veure què m'ensenya per pensar avui. I així també d'entrada faig una tradició catalana, reivindico una cosa catalana. Per tant, fa com un joc. I això el porta pues, de lluny n'agafa el mètode integracionista, no? que això ho fa constantment, no? Que és, Plató diu això, Kant diu això, cap dels dos m'agraden perquè arriben a culs de sac, els ajunto. No? Jo ajunto, no? És a dir, sobre en política dirà Rovira i Virgili diu això, Ai Torres i Bages, molt bé, però arriba a cul de sac. Valentí el Mirall arriba a cul de sac, jo faré un nacionalisme diferent perquè tots dos ja no poden fer més, jo faré l'integracionisme, jo integraré els dos i els superaré, o jo o el que vingui. Perquè ell diu, ho faré jo, però després també diu, jo no sé si ho podré fer. És a dir, el concepte diu, jo faré la gran ciència, però hi ha un moment que diu, potser no la faré jo, però bueno, no? Però en tot cas sí que aquest mètode, no, que ell el diu que ve de lluny, però en tot cas sí el mètode en la raó i mètode de que bueno, arriben oposats i els oposats es troben en una altra cosa diferent. Per tant, ve com a tancar, no? La cultura catalana la va tancant, no? Tenco el nacionalisme amb Torres i Bages i el Mirall, tenco la filosofia amb Plató i Kant, vaig tancant i jo estic a sobre d'aquests. És a dir, tot el que es construeix ha de venir a sobre d'això, i això sí que ho fa. I llavors és on te fa la teranyina aquesta d'escales, perquè posarem més coses, però en tot cas aquesta, l'escala de la vida, però l'escala són 5 escales més, de dels sentits, de la voluntat, del conscient a l'inconscient, de les ciències, per tant, són 25 graons que li permeten entendre la realitat com una xarxa, ja no com una cosa estable, sinó com una cosa en moviment, com una cosa viva, per tant, no diu que, el que sap, perquè les ciències avancen, et situa només un mapa i tu després et mous en aquest mapa. Jo penso que aquest era el seu objectiu, no era fer un sistema tancat, la de Hegel, sinó fer un sistema que et permeti tocar bueno, cap aquí, cap allà, sense caure, és a dir, manejar-te per sobre. I per tant, anem un moment ara, hem vist ja una mica la filosofia, però llavors anem a veure quins filòsofs llavors ell parla, a part de Comte, que penso que la influència és clara, quins més situa i com se situa. I hem vist un substrat català, per tant ell dirà, jo tinc, em reivindico com a català i això em porta a reivindicar-me com a meridional. Hi ha una altra tradició, que és la septentrional, que és la que està manant avui en dia, que és la que ve d'Alemanya. Ens dirà, això ja comença en Llull, en què es barallen Llull i Escot, i a partir de Sant Tomàs. Sant Tomàs encara els lulistes l'acceptaven, però ell el rebutja perquè diu que és un moralista, i per tant, diu, dels tres medievals, només em quedo amb aquests dos, Sant Tomàs no. I llavors dirà, hi ha dues tradicions que neixen en Escot i en Llull, i una és una es basa en què? En la voluntat, que són els alemanys, no parlen de la voluntat és l'eix de la vida, i la meridional es basa en la intel·ligència. Què vol dir amb la raó? No? És a dir, el mètode és un mètode positiu, un mètode que parla de la raó. Jo penso que agafa de Llull allò de dir la fe i la raó no són incompatibles. La fe està per sobre, en el cas de Llull, però la raó funciona. No és un fanàtic. El fanatisme què fa? Fica per sobre la fe i la raó la menysprea. No? Ell diu, no, Llull no menysprea la raó. Jo agafo això de Llull, el mètode intel·ligència i la raó. Pum. I em situo aquí. I crea aquestes visions, Kant diu és un gran filòsof, però de la voluntat no m'agrada, i acaba amb Bersón, Llull, Bruno, tal, tal, però després també fa una altra, és a dir, aquí no acaba de tancar el cercle perquè fa com dues visions. La que ens dona més és aquesta amb dues grans filosofies, ell dirà, a Europa només hi ha dues tradicions filosòfiques, la catalana i l'alemanya, els altres es veixen per res, no? Sí, però després fa una altra línia, que diu una línia que va de Llull fins a Descartes. Una és per Montaigne i Bruno i l'altra no. Llavors, és a dir que a l'hora d'explicar la història de la filosofia no sempre senyeix el mateix esquema. Aquí balla, no? Balla les dades. La tradició catalana la construeix en Llull i després li afegeix Llorenç i li afegeix el que vol, però li afegeix després. I a l'hora de llegir la història, sí, fa dues línies però no les se li creuen. Són contradictòries a vegades el que diu, no? És a dir, no ho acaba de treballar, no. No sé tampoc l'interessava, però en tot cas aquest punt li queda com dèbil. Esperem que avui puguem treure més línies. Aleshores, anem a veure alguns dels autors que parla, això que hem vist, situem tota aquesta xarxa, els primers que situa ell més clar són Kant i Plató. Ell dirà, hi ha dos autors, dos grans autors, Kant i Plató, que situen tres grans ideals, bellesa, bondat, veritat, tota civilització ha de complir aquests ideals. Hi ha un problema, que Plató situa la realitat a les idees i Kant situa la realitat a la subjectivitat i nega l'altre. Ell diu, clar, ni un ni l'altre l'encerten perquè si vull explicar la realitat de veritat no em serveixen, perquè cap d'ells m'explica la realitat. Aquesta realitat relacional no l'expliquen. Un se'n va a la subjectivitat absoluta i l'altre se'n va a les idees. Diu, però tots dos tenen part de... És a dir, les idees sí que són vàlides. Necessitem les tres idees. Si un fa un realisme fantàstic i l'altre fa un idealisme terrestre, no? Aquesta és la meva visió. Kant és un gran filòsof, però de la voluntat, no m'interessa. I Plató és un gran filòsof, però es queda... No m'agrada, no m'arriba amb el que jo vull fer, que és aquesta ciència positiva, aquest sistema de conceptes, a mi no em va bé, perquè em trenca la creença en la realitat, no? I aleshores aquí fa l'altra lectura de la història de les civilitzacions, no? Dient, bueno, doncs aquests tres ideals són bons. Cap dels dos m'agrada, però són bons. Històricament això també ha funcionat. I ara ens dirà, Grècia va desplegar l'art, per tant va desplegar la bellesa, va fer un cànon clàssic de bellesa, ningú l'ha superat. Roma va fer el cànon clàssic de la veritat, l'ètica, el dret romà, ningú l'ha superat. Quin queda pendent a la civilització occidental de cara al nou humanisme? La dialèctica, la intel·ligència. I això és el que farem els catalans. Això és el que ell assigna als catalans. Nosaltres farem el cànon clàssic de la intel·ligència, de la dialèctica, de la filosofia. Per tant, d'aquesta taranyina, d'aquest sistema de conceptes, el farem nosaltres. Ja tenim un cànon clàssic d'art, un cànon clàssic de dret, i hi haurà un cànon clàssic d'intel·ligència, i el farem nosaltres. Per tant, hi ha uns filòsofs que marquen uns ideals que són bons, aquests ideals funcionen amb una civilització que vulgui funcionar es necessita, hi ha tres grans civilitzacions que cadascuna d'elles aporta el màxim gra de sorra amb cada un d'aquests ideals. I a més això es correspon amb les nostres capacitats, clar, també amb Descartes, també amb Descartes, també té un problema aquí, les potències de l'ànima. Cada persona també desplega aquests tres ideals individualment, a través de la sensibilitat, de la voluntat i de la intel·ligència. Això és el que ens diu ella. I, per tant, fa com un, no, un cap mas. Tinc uns ideals que em funcionen, que no poden ser extrems. Aquests ideals funcionen a la història de la civilització i funcionen en cada persona, en el desplegament. Per tant, va com del més global al més concret, fa tot un constructe. Per tant, no només fa una història de la filosofia amb línies, sinó que fa una altra història de la civilització i de la filosofia com un globus, no? És a dir, que diu, tot això em quadra perfectament, i aquest és el sentit. Llavors, per conèixer tot això necessito les ciències i necessito trencar el dualisme matèria-esperit, no pot ser dual, això ha de tenir relacions, és a dir, la matèria i l'esperit no poden ser separats, no hi ha una res que pensi i una res extensa, no, és el mateix. I un altre pas, que és el de la religió i la moral. No puc fer dependre la moral de la religió, perquè la religió, Déu no parla, ell diu si Déu hi és, però no em parla ni m'escolta, i Déu no dicta la moral, com diu Sant Tomàs, per tant la moral ha de néixer de les tres facultats humanes. I ell això també ho agafa en Llull, el llibre de Gentil i els tres savis, ja veieu, sí que si llegim el llibre de Gentil i els tres savis, bé, el que fa el Gentil és parlar amb els tres savis, perquè per crear una ètica ell. Per tant, treu tota la pàtina religiosa de Llull i agafant la moral depèn de nosaltres, no depèn ni de Déu ni depèn de la religió. És a dir, la religió és una cosa, però sense moral. Això, evidentment, va ser un trencament absolut. Però, en tot cas, la moral depèn d'aquestes tres facultats nostres, aquí. I llavors fa aquestes línies que hem vist a Descartes. Llavors Descartes el situa, sí, per tant, Kant, Plató, llavors, clar, arriba Descartes. Si faig la línia que va Descartes, Llull, Bruno, Descartes. Llull, si viu de Montaigne, Descartes. Dirà, i tots arriben a Descartes, i dirà, Descartes és el que diu tot al revés. Descartes és un català cap per avall, diu ell. Per què? Perquè diu, transforma Llull al revés. Diu, si Llull o si Viuda parteixen de la realitat que existeix, Descartes troba la realitat que existeix després, per tant situa primer l'home. Fa que es diu, no em val. No? Ell diu, hi ha aquestes línies que van a Descartes, però Descartes perverteix l'origen. No? Ell diu, l'origen és reconèixer que existeix la matèria i l'esperit. I a partir d'aquí faig filosofia. Quan arriben a Descartes, Descartes fa al revés. Posa en dubte el coneixement i arriba l'home. Diu, per tant, això no em val. Això es feia trampa. Arriba un cul de sac. Per tant, es menja Kant, Plató i Descartes. Per tant, ell se situa contra aquests autors, o davant d'aquests autors. Després això es pot discutir, discutirem el que vulguem, en tot cas la coherència del sistema jo penso que va cap aquí. Té un català cap per avall perquè ho fa tot al revés. Per tant, les escales de la vida ens donen una visió, i això sí que té raó, és a dir, Descartes, sabeu que el mètode, el segon capítol, critica Llull. Diu Llull, és un inútil, ho diu no així, però en tot cas sí que ho diu. I Descartes també fa una cosa, que és que diu que, clar, treu les plantes, els animals no tenen ànima, per tant, la realitat no li dona aquesta continuïtat de l'escala de la vida. I això és dualista i no dona aquesta realitat que és més com una escala. Tot comença el vegetal, l'animal, la persona. És a dir, la realitat no és contínua, tot i que hi hagi discontinuïtat, sinó que és dualista. I per tant el que s'està oposant és el dualisme. Ens està dient no, i a més si parteixo al revés, elimino coses, parts de la realitat. O faig que el cos sigui una cosa menor, o faig... ell ho fa en aquest sentit. Per tant, fa un altre gir, que és no hi ha dualisme, hi ha una escala. Llavors, jo penso que aquí hem vist Comte, hi ha un altre autor, un autor important, que penso, Scheler. Ell llegeix Scheler, i ell llegeix bé, bueno, llegeix, si el coneix, i també hi ha unes quantes idees de Scheler com de Comte que apareixen en Pujol, o sigui que li van fer toms, no? Hi ha la preocupació inicial, la preocupació que hem vist sempre des del començament, quina és? Quina és la posició de l'home en la vida? Quina és la nostra posició? Qui som? Som una part de la vida? Som la part privilegiada de la vida? Ens la mirem de fora? Som dualistes? No. Aquesta és la gran pregunta que volen tornar a resoldre si vull tornar a refundar l'humanisme, si vull tornar a fer una altra cosa. Quina és la meva posició? Aquest és el punt de partida, no? I aleshores plantegen un conflicte, que és dir, el que jo sé de la tradició, el que em ve de la Grècia clàssica i el que em ve dels... xoca amb el que diuen les ciències contemporànies. Per tant, aquí hi ha un enfrontament, i aquest l'haig de resoldre. Per resoldre la meva posició, haig de resoldre l'enfrontament que hi ha en el segle XX, finals del XIX-XX, entre el que diu la ciència i el que m'arriba per tradició. Com ho resolc? Clar, Pujols fa la seva resolució, però Scheler també es planteja la posició és important i com ho resolc? Aquest és el... Aquest, per què faig filosofia? Per això? Això és el que em pregunto. Per tant, hauré de tenir una nova antropologia de veure qui sóc. No em valen les clàssiques, n'haig de fer una altra. Pujols fa l'escala de la vida. I que aquesta, això diu Scheler, no? Que és el de Pujols, aquesta idea de l'home ha de ser unitària, no la puc separar dels animals, de les plantes, ha de ser una idea de la vida continuista, unitària, que tingui una gradació, no? Per tant, en això també ho compleix. I després, tot això em porta a l'última pregunta, quan sé això, que és què implica ser humà, que és la moral. La moral separada de la religió, si jo em plantejo la meva posició i que no em valen el que sé dels antics, però que haig de fer una reunificació i una nova visió de qui sóc, al final em porta a replantejar-me què haig de fer, que és la visió ètica del final, no? I aleshores aquí és allò de la llei, d'on te treu la llei diastàsica Pujols? Scheler. Scheler ens la dona, la llei diastàsica, que ell diu que la descobreix a Perpinyà, de casualitat, és la Scheler, no? Scheler, el primer estadio del devenir psíquico, tal com se presenta en el impulso afectivo, debemos y podemos atribuirlo, ja a la planta. Per tant, les plantes, allò que Descartes no volia, ja tenen un impuls de vida. La planta demuestra de la forma más clara que la vida no es esencialmente voluntad de poder. La voluntad es la filosofía septentrional. La meva no es basa en la voluntad. Es basa en què es basa la meva? En el impulso de reproducción y muerte. Es el impulso originario de toda vida. L'impuls de vida és l'explicació de la filosofia. Per tant, una filosofia en llull, raonada, i que vol explicar la intel·ligència a través de l'impuls de la vida, no de la voluntat. Aquests dos elements, la llei diastàsica i la voluntat, les escales, la unitat de l'ésser, Scheler. La direcció essencial de la vida, que assenyala la paraula vegetal, vegetatiu, és un impuls íntegrament dirigit hacia fuera, on te culmina l'escala de vida, en l'àngel, en el futur, en allò que no conec, en allò que no em puc parlar. En l'assistència vegetal s'encontra ja el fenomen originari de l'expressió. L'expressió és, efectivament, un fenomen originari de la vida. Per tant, Scheler li dona com pistes de com diferencio una filosofia d'una altra, què és, si és la voluntat o l'idea de vida, l'idea d'escala, i tot plega. Per tant, Scheler ens dona totes aquestes pistes que tinc aquí. Haig de fer una nova posició, una nova antropologia, l'antropologia n'haig de treure unes conseqüències ètiques. Qui sóc, com estic a la vida, i llavors, a partir d'aquí, què faig, la moral. També la importància, Scheler també fa la importància de la sociologia, com Comte. La ciència més important és la sociologia. Llavors també parteixen el de l'estètica i la religió, diran, clar, l'estètica és una cosa que tots els humans compartim. Tots ens emocionem davant de l'estètica, com ens emocionem davant del món. Per tant, aquí hi ha algun sentiment que s'escapa de les ciències. Això ja ho apunta Scheler, hi ha alguna cosa que se'ns escapa. I Pujols ho recull, hi ha alguna cosa que se'ns escapa. Com ho expliquem, ja ho veurem. Però hi ha alguna cosa que se'ns escapa. Separem religió i moral completament. Hi ha una experiència religiosa irreductible, que la tenim des de l'antiguitat. Els humans hem tingut aquest... Això que se'ns escapa, això què és? Per tant, hi és. Com és? No sé. I les escales. Scheler fa una escala de 4 graus de complexitat de la vida i Pujols fa una escala de 5. Però en tot cas, tots dos fan una escala en graons. I tots dos diuen que la religió és positiva, per tant, que es basa en el coneixement científic i que hem de canviar la visió de l'home i l'ètica. Un altre correspondència amb Scheler, que sí que l'havia llegit, i l'havia llegit bé, a Scheler també. I de Scheler en treu també l'idea d'esperit. Per què parla d'esperit i matèria? Perquè no parla d'un altre concepte. Perquè el concepte d'esperit, hem vist que l'ànima té 3 facultats, no només una. La intel·ligència és la guia, però no només som intel·ligents. L'ésser humà té emocions, té voluntat, té creences, té intel·ligència, té raons, Jo necessitem una idea que les inclogui totes, perquè si dic soc raó, representa que les emocions no hi són. Si dic, no, necessito un concepte que m'inclogui tot aquí dins. Com és aquest concepte? El d'esperit. Perquè hi ha intel·ligència, emoció, voluntat, raó, l'esperit. És diferent de la matèria. Però és molt bo, jo penso que l'agafa d'aquí també. En tot cas, aquí la cita és de Scheller, que explica què és l'espíritu i explica això, no? Què és aquest. Aquest jo, que no és només raó, aquest jo té més coses, a part de la raó. I aleshores, anem un moment ràpid a les... D'on te treu altres conceptes de ciència? Pujols té una filosofia que es basa en França. La primera historiografia que llegeix és francesa i els científics que llegeix, bàsicament tots, són francesos, directament del francès. I aleshores dius, d'on te treu algunes de les idees que després diu on te construeix l'estètica? Jo penso que cadascun d'aquests autors, que en la seva època eren reconeguts i són, encara avui en dia tenen un lloc dintre la història de la ciència, li aporten alguna idea concreta. Anem-nos a veure ràpid, perquè tampoc cal que ens allarguem. Le Bon, que fa el llibre aquest de l'evolució de la matèria, que el 1908, que és un llibre que això va tenir 22 edicions, és a dir, que va ser un llibre molt venut, que Pujols havia llegit, que ens diu, allò que dèiem, la matèria i l'esperit no estan separats, diu Pujols, han de tenir una continuïtat. La idea bàsica del llibre és la matèria és intrínsecament inestable i que es transforma constantment i lentament en radiacions. Per tant, allò que dèiem que descobreix la física, que la matèria no desapareix, es transforma, aquesta idea que comença a néixer en aquesta època. I Pujols la recull, evidentment no arriba als nivells que tenim avui en dia, però recull aquesta idea. És interessant la idea. De Fuller, que és un membre també del positivisme espiritualista, que és un altre dels moviments, gràcies a Comte, que apareixen per Europa, dels científics, no? I que per tant, que volen reconciliar les branques del saber, també aquest sistema de conceptes, no? I que té aquest concepte d'idea força, que és un concepte que s'expandeix a tota Europa absolutament, no? Que és el pensament força. El pensament, l'escala de la vida, que diu la vida humana, no? Pujols amb aquestes posicions, anem a l'àngel, per tant, és un esforç, és una idea força. L'ésser humà en si mateix recull aquesta idea de... No? D'aquest pensament que transforma la vida i es resol en una altra cosa. Aquesta idea també jo penso que la recull d'aquí, m'hi he llegit, tots aquests autors els he llegit, Pujols no. Llavors, parlaria, no? Sobre el progrés de l'embriologia, sobretot ell treballa en embriologia, com he dit, i quin és l'àmbit més específic. Tothom de vegades diu, què hi fa un protozou en una escala de la vida que ni Llull ni ningú el situa? Doncs el que parla de protozous, el gran especialista en protozous, és aquest autor. I evidentment, Pujols diu, jo he agafat Llull, però ell diu, l'escala de la vida de Llull, que és una escala ontològica, teològica, jo l'he fet ontobiològica, perquè hi he ficat elements científics. Per tant, l'he transformat en una escala ontobiològica. Ja no és només teològica, sinó que inclou elements de la ciència, els protozous, que és el pas. El protozou és l'element aquest al mig, no? És a dir, abans de la vida real. I Boutreau, que és l'altre autor, que és aquests autors... molt científic, bueno, allò que hem dit, l'ambient de l'època, filosofia, religió, com es relacionen, com es mouen un amb l'altre, i què diu bàsicament aquest autor? Diu, els humans podem conèixer positivament el que vulguem, però necessitem una metafísica, necessitem l'àmbit religiós, no el podem fer desaparèixer del mapa. No? I aleshores la vida de l'esperit agafa la forma de la raó científica, però també de la moral, de l'art i de la religió. És aquell jo que és complexa, però també la vida d'aquest jo és complexa, no només pot ser materialista. I també diu lo de que la vida organitzada en nivells, en escales diferents. Per tant, s'organitza en nivells de l'ésser que esperen un procés que hi ha un esforç d'ascensió cap a un ideal de plenitud i no hi ha una distinció rígida entre el món inanimat i el món animat. Però la cosa com la religió... És a dir, aquestes idees, dius, Pujols no se les inventa. Sí que va agafant espiloga, però va construint un sistema, una coherència a partir d'uns filòsofs i a partir d'uns científics que llegeix. I això ho trobem a la... Quan ell parla de la religió científica catalana, la defineix, no? La definició que fa ell, Ramon Llull, fundador de l'edifici de la nostra ciència, va ser el que va posar l'escala per tal, com deia ell, de poder pujar i baixar tota l'experiència coneguda. Pujar i baixar és el que fa la raó humana. Conèixer, Plató, conec i ho aplico a la realitat. Conec concret i aplico sociologia. Això és el que fa l'escala, això és el que ell llegeix de Llull. I poder-la estudiar. L'escala ontològica, que fins aleshores, per a tots els filòsofs, Aristòtil, el primer... no era més que una classificació, per Ramon Llull entrava a ser una relació. La filosofia parla de les relacions del que existeix. La classificació començava a servir d'escala. Ja era hora. No? Per tant, això és Llull. Sí, ho hem vist al començament. El seu gloriós deixeble, si viu, de la va perfeccionar deduint-ne conseqüències tan importants com l'existència dels àngels. Nosaltres, valent-nos dels progressos de la ciència moderna, que ells malauradament no coneixien, l'hem portat a la precisió científica que demana, reduint-la d'escala ontològica a escala ontobiològica. Aquí fico, el protozou no hi era. I per tant, és científica, la meva escala. O éssers microscòpics intermedis entre el vegetal i l'animal. Per tant, aquesta idea dels científics de que no hi ha un trencament, però hi ha d'haver tota la gradació. Podem dir que nosaltres hem reduït l'escala monumental de pedra de Ramon Llull i l'escala de pedra i fusta de Ramon Sibidó a senzilla escala de mà. És molt. Per tant, escala de mà, la hiperxiologia, ciència de la vida, les relacions que em serveix per viure. Per tant, no és... Això ho dirà també amb els castells. Quin és el símbol de Dalí, ho recull, quin és el símbol de la meva ciència, els castells. Una catedral és un símbol petrificat del gòtic. La Sagrada Família és un símbol petrificat d'una civilització superior al gòtic, perquè a través de la catenària i d'altres pot fer més alçada i més llum. Per tant, coneixent la natura, fa una construcció, una arquitectura superior a la gòtica. El romànic és una arquitectura dura i tancada a la llum. El gòtic obre el llum, més llibertat. Gaudí, més llibertat. Això ve de Pau Milà i Fontanals. I dels... Gaudí ho fa, encara més alt. Doncs, però si vull donar vida a aquestes pedres, qui són els castellers? Que és una estructura humana, viva i efímera. Per tant, aquest és el símbol, l'escala de mà, és el símbol que ens acaba donant aquí. Per tant, la reducció de l'escala ontològica a escala biològica té l'avantatge d'anar al gra i de trobar el punt just de les relacions entre l'esperit i la matèria per fer-ne l'eix de l'hiperxiològic. És a dir, haig de reconèixer la realitat, perquè si no, no. Si no la reconec, me'n vaig a la voluntat, a Kant. Per tant, un científic filòsof, llavors ell fa de la religió, només direm, si voleu, dos punts, perquè ens hem allargat molt, el punt de per a partir d'aquí, la religió, jo penso que és això, diu com transmeto aquestes idees, com permeto que la imaginació també funcioni, i voli amunt i avall, i té com dues idees. La vida té tres actes, no? El naixement, l'amor i la mort, diu Pujols, no? I això ens posa en contacte amb tot el que ens envolta. La vida és una tragèdia en tres actes. Per tant, sempre hi han de ser tots tres. I el de sota, molt bé com trec la religió de les mans de les supersticions que avui la monopolitzen, s'ha de fer. Ara, pensar-se que la humanitat viurà sense religió és fer-se moltes il·lusions i conèixer-la molt poc. La religió està endarrerida, però no és morta, ni pot morir. La ciència s'encarregarà de posar-la a l'alçada del progrés de la civilització. Aquesta religió, filla de la ciència, trobarà un cerimonial nou, que són els castellers, per fer. Per tant, no podem eliminar la ciència, que és una altra idea que corria a l'època. Per tant, no volem màrtirs, discutim els dogmes de l'Església, ens carreguem l'Església, absolutament. Són les tres preguntes aquestes, és les preguntes que es fan la majoria de filòsofs en el moment. Podem discutir els dogmes de l'Església? Pujols dirà, sí, els hem d'eliminar. És a dir, aquestes tres preguntes corren tots els autors. La fe i la ciència es poden considerar, és una altra pregunta que corre a Europa en aquests anys. A Espanya només se la planteja Unamuno. I Unamuno, quan va escriure sobre aquests temes, els va escriure en italià, i els articles d'Unamuno en castellà no s'han publicat fins aquest any. És a dir, que el que Pujols està dient, que Pujols, o sigui, Unamuno coneixia Pujols perquè Creixells li enviava els llibres de Pujols. I li envia les cartes, li diu, t'envio els llibres d'aquest autor que... I l'únic que a Espanya es planteja aquests tres elements és Unamuno i Pujols. I Unamuno no s'ha publicat fins aquest any. De l'italià no s'ha traduït al castellà fins aquest any el llibre sobre els articles. Ells en deien el modernisme catòlic, doncs aquest moviment que no va arrelar a l'estat espanyol, no va arrelar, doncs l'únic que el va moure va ser Unamuno i publicant a Itàlia. I l'altra pregunta que es feien a l'època tots era la religió és fonamental, és el fonament de la moral, que també Pujols dirà que no. Per tant, Pujols creu en l'ànima i en Déu, però els separa completament de la moral i de la religió. Era això que dèiem d'anar amb un o Pujols, que sí, s'ho plantegen aquí, i per tant jo penso que això també el situa dintre el context europeu. Pujols llegeix els catalans, llegeix europeus, però no llegeix espanyols. Només té dos llibres, La rebel·lió de les masses d'Ortega i Unamuno. No llegeix, no té una... Això que no és una cosa d'ell, és una cosa de la filosofia catalana amb la filosofia espanyola, és una... Ells en diuen en espanyol ara, que encara és pitjor. Per tant, ell sí que reconeix, es planteja aquestes preguntes, les resol, però sí que reconeix que Déu existeix, l'ànima existeix i la immortalitat també existeix. Això és una creença, ell diu, jo ho crec. Per què? Perquè les ciències no m'ho neguen. O sigui, si un dia les ciències m'ho neguen, jo ho negaré. Com que no m'ho neguen, i jo em baso en les ciències, crec en això. Ara, nego els dogmes, nego la moral, nego tot l'altre, que això ja és una càrrega profunda. I per tant, això també el situa en aquest context europeu. Huxley, no?, que Huxley es publicava en català en aquells anys, també diu el mateix, no? Diu, la religió no la podem treure. És aquest debat que ell planteja el 21 a la conferència sobre la religió i la moral, no? El materialisme no ens omple, ens buida, per tant, com omplim aquest buit? I no se'l plantegen aquí, sinó que també se'l plantegen a Europa, molts autors. També hi ha autors, altres autors que es plantegen tot lo de la religió. Què passa amb la religió i com la replantegem de cara a aquest nou humanisme? Eliade és un d'aquests autors, al segle XX, que torna a la religió, però no per tornar-les a ficar, sinó per descobrir què deu mai en aquelles religions, Per què? És a dir, quina manera de mirar, què n'aprenem? Mascaró, a Mallorca, el gran que intenta ser com un Llull II, no? És a dir, és el gran traductor. Hi ha aquesta immensitat, no? Aquesta idea de Mascaró, no? Hi ha un, nosaltres tenim un lloc a la immensitat, però qui som, on estem? Hi ha la fe i la raó com Llull, en Mascaró sí que és més llulià, per tant, la fe i la raó no contradiu la fe, això ho diu Mascaró, contra el fanatisme, que sí que la contradiu. Si no són iguals que Pujols, aquests, però sí que es plantegen aquestes preguntes, i Lévi-Strauss, no? Que també diu, necessitem aquest acotament del coneixement, però hi ha unes coses que se'ns escapen, que són les que diem religió, aquesta imaginació, tot. Per tant, no és únic Pujols, a vegades pensem, això només ho plantejava ell, de la religió? No, no, no és l'únic que es planteja aquestes coses. I tot això jo penso que acaba, la imatge dels castells que hem dit, a més en Milà, perquè anirem un moment al problema estètic molt curt, i per tant, concepte general, Job, l'ètica i el coneixement s'ajunten a la hipersiologia, al manual, al 31. I el 31 diu, jo ja he acabat la ciència, la ciència, ara vaig a ser religiós, aquí s'acaba tot, eh? Que és quan Criterion, des de Criterion, que és el pare Miquel d'Esplugues i Joan Avinyó, els lul·listes, i la minoria, ell diu, Ors no se l'ha llegit ningú, excepte una minoria catòlica, són els que pensen en aquest país. Doncs aquesta minoria catòlica se'ls carreguen a mig en pla durant el 31 i el 35 de mala manera. I per tant, i ell bàsicament acaba aquí, no? El 31, el 38 fa els articles que completen moltes coses del concepte i parla de religió, moral, ànima i tots aquests temes, i el 42 és l'última conferència, el 41 a Montpellier diu, ara ja tinc tot el sistema, i el 42 aquesta conferència perduda. I aquí s'acaba com l'hipersiologia i l'hipersiologia, no? I aleshores el lul·lisme, no hi entrarem, en filosofia estètica, penso que el lul·lisme d'ell és una barreja de... El lul·lisme al segle XX té un avantatge a Catalunya, que és que no només l'agafen uns, sinó que l'agafa la universitat, l'agafen el Didac Ruiz, l'agafen molts àmbits, el Bové, que és el que li transmet amb ell, evidentment, però no és mort, no? I aleshores... Però ell, en tot cas, estètica, fa aquesta... Ell després parlava d'allò de Milà, Llorenç, la definició de l'ànima i de la bellesa, però això és posterior, eh? Hi ha dues coses que m'interessen de parlar d'estètica només. Aquesta que diu, just a un tros de paper, que és el diari que publicava el Papa Seid, que era diari subversiu del segon any de la revolució, no sé si li deia alguna cosa així, del tercer any de la catàstrofe mundial, o algo, el subtitulava, no me'n recordo com el titulava. I diu, a Catalunya és un país d'artistes molts i de comerciants. Viuen sense dir-se res ni ho coneixis fins a la guerra. És a dir, tenim un país que ha evolucionat comercialment i artísticament també, però que no es parlen. I aquest és un problema que tenim de país. Si aquests dos bàndols es poguessin avenir, cosa que tots desitgem encara, que ho veiem molt difícil, Catalunya tindria un gran recurs per la seva creació artística, que arribaria a ser de les més importants del món, ultra, que fer una aliança. Podria dar un tom original i fondo, que seria la sort de la indústria catalana. Per tant, aquesta idea penso que és interessant, ja en ell, però encara avui en dia, i què passa aquí, per tant, volia plantejar aquesta idea, i el problema estètic que planteja ell. Ell fa, jo penso que com a esteta, i quan parla de Pi de la Serra, i quan parla de... En sap, com Ors, jo penso que són dos grans coneixedors, i de la música també, en el seu cas, Ors, la música tremolava més, però sí que planteja el problema estètic del segle XX, i jo penso que aquestes 3 pautes, primer això que ens ha dit, però les 3 pautes que ens dona són interessants, no? El més important de l'art és l'emoció, que també és el que seguirà després de Dalí, l'emoció, l'art, allò que hem vist, no? Que ha trobat abans, que ha trobat en Comte i en Scheller. Hi ha una cosa que tots fem, que és emocionar-nos davant l'art, tots els humans. L'emoció és l'important, la qual travessa generacions i les modes. Si no és una qüestió de subjectivitat, no és una qüestió de voluntat, sinó de la sensibilitat. Hem de tenir clar això en l'art contemporani. L'altre, la societat actual obliga la capacitat de contemplar i es deixa guiar per un fals art acadèmic. Hem perdut la capacitat de contemplar la societat actual, cada dia més. Més això que va dir ell, avui en dia, és exagerat. Hem perdut la capacitat d'emocionar-nos i de contemplar. I l'art l'hem supeditat al comerç. No l'hem ajuntat amb el comerç per fer-lo més gran, sinó que l'hem supeditat. Problema. Quan planteja els 3 problemes que diu ell, per mi són clars. I llavors, en el fons de l'art hi ha una imitació de la realitat. Aristòtil, tota la mímesi, tot aquest. Però aquest no n'hi ha prou. L'art no pot només imitar la realitat. També ja ho deia Aristòtil, també. I llavors agafa Kant, no?, i diu, l'art és una imitació creadora, com demostra Shakespeare. Tot el lío. Per tant, l'art ens ha d'emocionar, ens ha de fer anar més enllà, ens ha de fer volar la imaginació com la religió. La ciència constreny, però no és ciència, no és científic. L'art és una altra cosa, que és el que li critica Dors. Diu, Dors fa poesia però no fa filosofia. Que no és ben bé, veritat, però ell ho veu així. I per tant, jo penso que planteja primer la dicotomia aquella, allò és molt a principis de segle, I als anys 30, quan parla del problema estètic, planteja aquests tres problemes. I penso que avui en dia aquests tres problemes tenen encara un gran... No només per entendre la deriva, sinó que són tres problemes plantejats encara avui en dia. I llavors ell, el de la música, això sí que ho té, perquè diu els alemanys de filosofia no en saben, perquè fica la voluntat. Però per la música la voluntat és essencial. Bach, Wagner, són voluntat absoluta. Per això no són reals, són irreals completament. Per això són els més músics de tot el món. És a dir, fa una lectura bastant interessant d'aquest moment. I al final, de l'actitud filosòfica, que és... que això ja no, només fico una pàgina al final de la meva aportació, no era... Hi ha molts estils de fer filosofia, que si ells ho diu, hi ha molts estils de filòsofs, i Pujol els situem en un estil molt particular, molt peculiar, que jo penso que és... fa allò de... Jo no sóc un erudit, ell diu l'erudició mata el coneixement, ho diu el concepte general, jo vull la filosofia per viure millor, vull la filosofia per pensar millor, vull que m'ajudi a caminar, vull un sistema, i això també és l'actitud vital, aquell Pujols que es mou entre el Liceu i el Paral·lel, aquests moviments, és a dir, sí, però la filosofia en el fons busca la pau, la tolerància, la república i la felicitat. Aquests són els objectius finals, si no, no sé què hi fem aquí. És a dir, que ho té molt clar, que no està fent, no és un acadèmic, no està al món acadèmic, no vol fer carrera universitària, no. La filosofia, perquè la filosofia l'ha d'empènyer a viure millor i amb més plenitud. I aleshores això s'agarra, no? Reflecteix en aquest fragment magnífic de Sagarra quan diu gràcies al meu contacte, és a dir, és allò de, em transmet. La filosofia de Pujols és un estil que se t'emporta. I si tu llegeixes el concepte general, et pots deixar portar per la poesia i no entendre què et diu de filosofia, però t'empeny. El llibre de Job t'empeny. I per tant, ho transmet. És el que li critica ella a Pompeu Fabra quan diu molt bé, però necessitem una llengua que empenya la vida perquè si no, no té sentit parlar, no té sentit pensar. No la voluntat, no la voluntat, no la filosofia septentrional, sinó la filosofia que deia Schiller, que és un impuls cap a la vida. Aquest és el rerefons de la filosofia meridional, que jo penso no estan separades, però això ja és una discussió més tècnica. En tot cas, ell sí que ho lliga, jo penso que ell sí que fa lligar, és a dir, lliga les coses, no et deixa'ls. Interpreta, treu, amaga gent, uns els posa, uns no els posa, com tothom, però et construeix un sistema i el sistema té coherència. Té coherència i té molts punts que ens fan pensar molt avui en dia. Penso que aquesta és l'actualitat de Pujols. I res més.
A través de la revista Lluviana organitza una excursió a Palma de Mallorca per anar a visitar la tomba de Ramon Llull, Francesc Pujol s'hi apunta i va. I, per exemple, li explica a l'Artur Blader, amb la seva obra, les sensacions que experimenta davant de la tomba de Llull. I diu, a més, fent una referència, fa un parell de referències a Salvador Bové, que davant de Salvador Bové es treu el barret tres vegades, es descobreix. O sigui que aquí Salvador Bové, pensant en el Pujols, jove, de primers de segle, poeta que deixa la poesia per dedicar-se a la filosofia, ja hi va influir molt Salvador Bové.
Però ja, sí? Ah, no és això. Sí, li pot donar peu també que fes una resposta breu, si plau, si hi ha més coses.
Seguiré parlant una mica del Manquem i de Pujols com a tradició. Sí, és evident. Però l'únic, Bové també fa allò de la filosofia catalana. Llull és la filosofia catalana. Pujols ho agafa, però no agafa Bové només. És a dir, Bové és una mica indocumentable. Bové, quan l'agafes, tremola molt. Pujols agafa Bové, penso que és, i ho diu, i clar, clar, el ritme, jo penso que Diego Ruiz, que fa aquell crit, tornem a Llull, però tornem a la paraula viva de Llull, tornem a recordar Llull com el present, no com els futbolistes, no com els erudits, no com els de la universitat, no com el general Rosselló de Mallorca, és que Llull es recupera de moltes bandes. I penso que Pujols fa una síntesi de tots ells. Bové l'agafa, però després fa un... Jo faig la meva visió en particular. Però és evident que la penja de Bové és important a les idees de Pujols, això és sense dubte.
Volia fer un comentari, que és un comentari que faria això de Pujols, hi ha molta altra gent que diu en aquest punt alguna cosa semblant. Quan diuen coses com ara que no es pot atrapar tot, que no es pot conèixer tot, oi? Jo dic, com ho saben? Com ho saben? De fet, s'hauria de conèixer el tot per saber que encara no s'ha pogut atrapar. Per tant, això sempre em fa quedar molt parat, perquè vol dir que hi ha el pressupost inicial de que hi ha més, és a dir, és un pressupost ideològic. Diu, hi ha un tot superior sempre a qualsevol cosa que jo sàpiga o cregui o afirmi. Jo sempre em quedaré petit. Dius, no sé com s'hi arriba això. Com a creença em sembla respectable, però com a coneixement em sembla sospitós.
És un punt de partida, penso que és... que el marca molt de joves. Jo penso que el Pujol jove hi ha unes idees que després surten, no? Que les plega i no és l'únic. Però sí, hi ha aquest punt... O sigui, diu, la realitat és tot. El que conec i el que no conec. Però és el que no el mirava.
Llavors, una pregunta... Bé, la majoria meva s'ho donarà, no? Però vull dir, sap alemany?
Alemany no ho hem comprovat.
Vull dir, perquè...
I també hi ha
francès. Schiller,
doncs. Suposo que llegia les traduccions. Però sí, Schiller, els llibres que té, estan en castellà. Llegia francès, llegia italià, i anglès. Alemany no hem... Hi ha alguna cosa que és el que fem.
I després una altra cosa...
Però estava traduït, així l'he dit.
Que les influències ja les he vist, ja les entenc, però no l'influeix Einstein, si li interessa la física, no l'influeix Bergson, que era un filòsof en aquell moment, el de, diríem, del pas del temps i d'això que li
interessa.
I sembla que li interessen pensadors que jo diria, que pel context de l'època, no són primeres files. No estic ara parlant de Llull, no estic parlant de Llull, no és de l'època. Però dels de l'època no em semblen molt primeres
files. Einstein el llegeix, també llegeix Einstein, eh?
Sí, el llegeix.
El llegeix Einstein, també.
Vull dir, però està el cas de la ciència.
Bergson el llegeix, però diu que Bergson és la línia kantiana, que és la màxima negació de la filosofia medieval. Si el llegeix, però diu, no, que no m'interessa. Sí, arriba Bergson i diu, la línia que comença en Scott, acaba en Bergson. És a dir, com Nietzsche, Schopenhauer... Tots aquests llegeix, i també de fet de físics més, Einstein aquests, però no he trobat una correlació entre les idees d'Einstein i els llibres que llegeixen. La religió sí, perquè Einstein també diu que és la religió, ni dogma ni moral, però és un emmirallament davant sublim. També ha de tenir aquest, sí, però és l'únic punt, però aquest punt és tan compartit per tants autors en aquell moment que dius, no sé si l'altre d'Einstein no és...
No és perquè ho dic jo, perquè a mi el que m'admira molt, sempre, no en el cas de Pujol, sinó en el cas de qualsevol dels pensadors catalans de començament de segle, fins l'any 20, fins l'any 25, fins l'any 30, és com s'informava. Era molt complicat, ara, a veure, aquí ara tots podem pensar que sí, que anava a internet a buscar informacions, no, era extremament complicat.
Per això segurament la banda francesa sempre tenia preeminència, perquè era més fàcil anar a París o que anar-se'n a Berlín o que hi ha més idioma i tot plegat. Però a mi em té molt interessat, penso, Déu-n'hi-do les coses que sabia. Perquè viure a Martorell o viure no sé on l'any 15, oi, doncs no era... No era viure
al mig del món, eh?
Però a Martorell només hi dormia... Però ni tan sols els de Barcelona,
I per a mi m'interessa saber quines eren realment, és a dir, com ho llegia, quines revistes o quins diaris o quins...
Les llibres llegia, bàsicament són tots francesos. Les primeres històries de la filosofia que llegia són molt franceses. És a dir, que la gran influència li ve a través de França, tot sí. Ara, doncs clar, tradueix de l'anglès, però tot és Byron i tot, per tant diu sí, si havia anglès, alemany no s'ha demostrat, italià també és així, són els tres. Però en francès, quan mires la bibliografia, els científics o els miren en francès o en castellà. Però en francès la majoria de llibres els llegeix francès.
I després quan parles del mètode integracionista, l'expressió és seva?
Sí, al moment que surt la paraula, un sobte per Ferreter també.
Exacte, per això preguntava, com que Ferreter ho converteix en tema del seu mètode...
Hi ha un moment que ho diu de lluny, no sé si és el concepte, que diu, Llull tenia un mètode integral, era integracionista, ho diu així, integrava, és a dir, que fa servir el concepte, doncs al Ferreter tampoc li agradava.
No, al Ferreter no li agradava l'expressió, però no recordo mai, m'estranya, perquè mira que Ferreter sabia moltes coses, que quan parla del seu mètode no faci mai referència al nom, Pujols, i en aquest sentit he sospitat que podria fer servir molt poques vegades Pujols.
No, jo sí, he llegit potser una vegada. Quan parla de Llull, el moment que diu Llull integrava, era integracionista, el moment que ho diu, ja està. Però a mi em va quedar per parlar bé.
Sí,
jo crec que la sensació que jo tinc, sempre he tingut, és que en Francesc Pujols és molt dispers. I difícil de lligar. Ell no lliga i t'obliga a lligar a tu, però és que tens la sensació que ell no és capaç de lligar-ho per tu. No és que sigui una cosa didàctica, que demà ja ho tinc, ja t'ho faràs. No, no, és que ell jo crec que no té capacitat per fer-ho, i abans va dient, va llançar cables, potser esperant que algun amic seu ajudi a centrar-se. Però això és la sensació que jo tenia abans. Ara tinc la sensació, a més afegida, que era un autodidacta amb tots els inconvenients de l'autodidactisme i en un país intel·lectualment aïllat. Llavors, el que se sap greu és que no hagués fet com el Vicenç Vives, que també era en un context pobre, però va saber-se lligar amb gent a França, amb gent d'alguna escola que en aquell moment comptava. I això potser el Pujols no...
Sí, però era molt més jove, Vicenç era molt més jove, bueno, molt més.
No, no, però vull dir, sí, però el mètode de lligar amb gent, és a dir, tu pots agafar i llegir i fer-te les teves fantasies de coses que llegeixes a França, però també és interessant que els francesos i els seus deixebles sàpiguen que hi ha hagut un rebot a Catalunya i un que també hi ha pensat i que es pot assimilar a la seva escola i pot ser company i l'inviten a Lió i un altre dia l'inviten a no sé què, i això va quedar completament. És a dir, són tres coses que li veig molt deficients i que no m'estranya que no sigui conegut. Primera, la dispersió mental, no t'ajuda gens. Segona, aquesta falta d'ancoratges sòlids a la tradició europea, que és una tradició bastant sòlida. I tercera, que no es va lligar a l'exterior i li va passar com a Catalunya, que ningú es coneix.
Perquè ell no devia haver sortit mai a l'exterior, oi?
No.
Sí, Portugal,
jo crec que una mica és inèdita, no?, de poder entendre, no?, a veure el context, les fonts d'on venia, vull dir, veure, només era felicitar-te, no? Respecte al que ha dit aquest senyor, possiblement és veritat que hi havia aquesta dispersió, però nosaltres aquí a la Fundació sempre pensem que era una intel·ligència, diríem, és un sobredotat, els que diríem ara, en Pujols, tenia una capacitat creativa que tocava moltíssimes tecles i que potser ell, aquest integrar ja no ho veia necessari, vull dir, donava per suposat que els altres ja l'entendrien, en el sentit de que potser això, no? Fer una obra doncs, com molt entenedora, molt estructurada, potser no era potser per incapacitat, sinó perquè ell això no ho veia necessari. Ja per suposava.
No, però primer que ell no és un filòsof acadèmic, per tant no pretén fer filosofia acadèmica. Clar, per tant, jo penso que ell tenia una imaginació salvatge. Era capaç d'imaginar-se a seguir, llegir i fer una síntesi molt ràpida. I el que sí que troba, sí que es dispersa, però no es contradiu. O sigui, es contradiu quan és la història de la filosofia, que fa dues línies, tres, però tampoc es contradiu molt, es contradiu, no la té travada perquè no és ofici, però no es contradiu amb el que va dient, és a dir, està donant tom sempre amb quatre intuïcions, cinc, i no se les carrega, és a dir, construeix una cosa que és coherent, una altra cosa és que després ell volgués vendre o volgués fer un mètode, això és evident que no. I doncs, jo penso que també, sí, però li agradava que el llenguatge incidia a pensar. Ell diu, el que ha de fer la religió, en tot cas, és obligar-nos a pensar, el ritual aquest nou, el manual, el que ha de fer és obligar-nos a pensar per nosaltres. Per tant, jo no vull vendre, jo no vull dogmes, tampoc vull vendre dogmes. Vull que el meu serveixi per pensar. Això també és, jo penso que hi ha unes idees, però també hem de tenir clar que no és acadèmic i que no vol fer filosofia acadèmica ni fa estades a l'estranger per fer filosofia acadèmica. Sí que val, si ve de Palis o amb la comitiva de Portugal, fa visites, coneix, però no és un filòsof acadèmic, ni més menys, això és un àmbit diferent, no és Nicol ni és Ferreter.
Enric, un comentari del Copiquet. A mi m'estranya més que no conegués Planck, que no pas que no conegués Einstein. I em penso que això
forma part del seu... Jo la cito tots els que havia llegit, passa que dels quatre que veig que treu idees que l'utilitza són aquests, els altres... No li veig correlacions tan directes. Hi ha llegit Einstein, Planck, Heisenberg...
Planck és una figura crucial. És a dir, Einstein és una altra cosa. Einstein ens geometritza el món, però la teoria quàntica, tot el món...
S'ha llegit, però...
Vull dir que aquest autodidactisme d'en Pujols és el que pot haver limitat en quines línies importants hi havia al començament del segle XX. I això no és res estrany. Una miqueta el que dèieu de no tancat a Martorell, però tancat en un àmbit relativament petit que portava cap a París. Igual que els pintors, els escultors, el meu oncle va anar a prendre escultura a París, quan es anava a París. Era fàcil arribar-hi, no?
Si deia que fos una París, i més ell que estava amb els artistes...
Per mi, la manca de Planck, és a dir, que no haver-te sentit a dir ni cap dels dos Planck,
els llegeix, però dels que té més llibres són aquests. Els altres, d'Einstein en té un, de Planck en té un, de Heisenberg en té un... Sí, per tant, però jo penso que era clar, és que no era un sistemàtic.
Vull dir que els més així curiosos d'aquestes coses podeu entrar a la primera sala, entrant aquí a la Fundació, que hi ha la biblioteca, i sense tocar, però es poden veure els llibres que tenien.
He de fer una observació sobre la biblioteca. I és que després de la Guerra Civil va ser depurada perquè aquí s'hi va instal·lar la Falange. Aleshores, doncs, un buidatge dels llibres que es van considerar que no s'ajustaven als nous cànons i es va fer una fugida aquí al jardí. O sigui que la biblioteca actual no és representativa de tot el que va poder llegir Francesc Pujols.
Només va llegir la teniu. No va llegir només aquí.
Des de l'any 42 que va tornar.
Hi havia instal·lada la secció femenina de la mort.
Perquè eren llibres que van poder salvar per l'altra banda o no ho entendré?
No, que van quedar aquí.
Van triar els que van voler i els van cremar.
Exacte. Aquí hi ha un que els va semblar...
Devia ser una mica arbitrari, perquè no crec que els falangistes fossin tan llestos com per triar...
Títols catalans. Són dibuixos. Van cremar els títols catalans.
Això
i els catalans i els
que... Ja no t'hi entraràs a treballar.
Jo crec que ens deixem una part del Pujols, que crec que també és important.
Que és la dels cèdres.
No. A l'hora de veure la visió de Pujols, el Pujols Tertulià. I, per exemple, les amistats. Era amic del Joan Estalrec i el Joan Estalrec té l'enciclopèdia Minerva, que era el director. Jo la vaig trobar en llibreria de vell i vaig quedar sorprès del nivell altíssim que tenien aquests fascicles que són monogràfics. Vull dir que surt, per exemple, n'hi ha un que s'ha dedicat a Planck, em sembla, una Einstein, segur, de què me'n recordo, però que dius, ostres, quin nivell hi havia publicant aquelles revistetes que després s'enquadernen, no? El director de la Minerva era el Joan Estalré.
Passem un breu perquè hem de fer una pausa.
Sí, era únicament, després una cosa, quan ha sortit a parlar de dispersió, i a mi em sembla que el que busca ell, i em sembla d'una actualitat brutal, però ja l'any 1000, aquesta era actual, és la qüestió de que em sembla que el que ell busca és que nosaltres mateixos despertem a tota aquesta complexitat que té el món, no? És a dir, parlem de filosofia, de ciència, de geometries, etcètera, i és suficient, molt suficient observar el món avui per adonar-nos de que havent de buscar l'unitat que busca ell, no? En la espiritualitat, de l'ànima, de l'intel·ligència, de l'unitat. Em sembla que és això que intenta expressar.
Hi ha una cosa del concepte que diu l'erudició és mort.
No necessites ser ni filòsofos, ni científics, ni polítics per adonar-te de la realitat en la que vivim. En tenim ara l'oportunitat, jo crec, no sé si única, però és una bona oportunitat per buscar si, és a dir, som únics com persones o com a estat, però és evident que hi ha una unitat i és l'única manera de que el món funcioni articuladament.
Bé, jo també vull felicitar el Joan. Jo no sé si segurament que és la primera exposició pública, però ja ha fet un llibre explicant totes les connexions filosòfiques que agafa Pujols, no?
Sí, però l'exposició oral...
Ah, d'acord, sí, sí. Llavors també respon una mica al senyor aquest. Sí, però jo no faria el primer.
Sí.
És evident que no és acadèmic, de fet ell rebutja l'academicisme, no? Que quan se n'enriu fins i tot. Però jo trobo que és complex, o sigui, en comptes de ser dispers, jo crec que la paraula dispers es fa servir, i no els que sigui el teu cas, no ho sé, però és un filòsof tan complicat que l'excusa és que no, és que és molt dispers, molt dispers. Ell fa articles i fa llibres, que és molt complicat segurament, però es sintetitza, no? I llavors de dispers, no ho sé, en tot cas és molt complex. I llavors es fa servir la paraula dispers per no estudiar-lo o per, hòstia, és una muntanya tan bèstia que per enviar-lo a l'ostracisme, no, bàsicament. I una última cosa és que si no va sortir fora, sí que ho podia haver fet, eh? Segurament, vull dir que els grans artistes catalans al contemporani se'n van a París, segurament, a estudiar i a pintar amb altres. Però si no se'n va fora, és potser perquè també va amb el context català, és a dir, Catalunya som miserables, jo crec que continuem sent, però... És a dir, som un país miserable, som un país subjugat i no hi ha possibilitat, com tenen els francesos, d'aquest xovinisme, no?, que tenen, de poder mostrar-se fora. Dalí és segurament l'únic que ho fa perquè juga amb el franquisme, tot i no ser franquista, però ell juga amb el franquisme, segurament que es dispara, no? Pujols no és conegut com els altres pensadors perquè Catalunya no és coneguda, és un país miserable.
Però això de l'Alexandre és gríssim, no? Quan em va dir que no hem tingut grans filòsofs acadèmics, diu per això els no acadèmics tampoc han sigut grans. Pujols acaba com un punyà que m'adoré perquè no pot tenir tampoc un peu genet, ho acaba malament perquè els grans tampoc acaben bé. I llavors no. I en sort l'altre que no llegim, no? Pujols diu els meridionals es brallen tot el dia, que hi ha els seus deixembles, el negre, i el negre, i diu, nosaltres no els brallem mai. Ho fica com una característica, i jo penso que no els brallem perquè ningú llegeix ningú en aquest país. Llavors no els brallem, però és dir que ningú llegeix Pujols, ni ningú. Llavors, clar, que no els brallem, no? És una punt a tenir en compte.
No, i les escoles racionalistes del segle XIX, a tot Europa, diguéssim que sobresurten molt, i a Catalunya no n'hi ha, perquè això va dir l'Alcoverro fa una conferència a Barcelona, és que no hi havia universitat, doncs els van prohibir. O les universitats, perdona, sí que hi eren, però estaven sobre
la bota del nacional catolicisme espanyol i de la idea molt espanyola que és molt nacional. Llavors els únics racionalistes eren els metges d'aquí. El metge filòsof d'anar per casa, no? I, clar, no. Ells segurament el primer que surt això.
Només ara i així farem ara la pausa, però permet una cosa. Certament ningú no llegeix ningú, però i tots es premien entre ells. És a dir, cada grup es dona premi. Si no, mireu els premis que es donen. Saps, de tal, eh? Qui premia qui? Tu dius, mira, li tocarà a Fulan. Segur que li tocarà.
Hi ha una altra cosa que és cert, però per exemple, això d'anar a París i tal. A mi em sembla que, si mirem els anys 20-25, ens hem de posar en aquesta situació, hi anaven artistes. Per què? Perquè estaven disposats a morir-se de cant. Els pensadors no. Ara siguem ben francs. I Ors hi va, becat. Becat, eh? És a dir, li envia Prat de la Riba, eh? I va amb calés de Prat de la Riba per anar. Per tant, ho dic perquè...
Pujols no el veuen perquè molesta.
No, clar, ja suposo, i potser no l'hauria ni acceptat ni volgut. No, però també tinguem en compte una altra cosa. Això que deies ara, tingueu per que filosofia a la Universitat de Barcelona, la facultat, l'ensenyament de filosofia, comença el 1911. És tard, eh?
És molt tard.
És tard, eh?
Perquè és el segle
XIX. Després d'haver suprimit ja Cervera feia mil anys. De tota manera, els de Cervera tampoc volien anar a Barcelona. Totes aquestes guerres i tal, eh? Entre els jesuïts i els no jesuïts, tot plan. Però vull dir que tots aquests que pel seu compte havien de fer alguna cosa, o que la volien fer no pel seu compte, sinó de forma una mica articulada i orgànica, costava molt en qualsevol cas.
Sí, això que tu és veritat, perquè una vegada en el tren jo vaig sentir un vell de Breda, que era amic d'en Dalí, i deia, és que, i deia, però home, Salvador, ven un quadre, perquè es moriran de gana tots, i diuen, els quadres s'han de cotitzar, per ell. Per això, jo vaig sentir un
lloc... Oh, Dalí era una altra branca.
Doncs ho deia, ven un quadre, s'han de cotitzar, els quadres. No ho
va aconseguir,
penso, però vull dir...
No, però quan t'expliquen, no quan t'expliquen, quan llegeixes el que diuen...
Jo ho vaig sentir, ell deia...
Sí, 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 en Miró explica que es moria literalment de gana, que hi havia dies sencers que no podia menjar mentre era a París, pobret. Bé, doncs clar, ara això, un que vulgui pensar una mica i tal, també ho té més molt complicat, cada vegada pensarà menys. Si no menja, vull dir, no dic que els pintors no mengin, ara no m'ho dic malament d'altre cap, eh?
El que passa
és
que
comptava
el Pujol que era un rendista i ell deia que per treballar necessitava tenir diners. D'altres necessitàvem treballar per fer diners i ell necessitava tenir diners per treballar.
No, i el que se'n va a París sense quartos sap que passarà gana potser una setmana, però després vendrà un quadret que l'ajudarà a menjar dos dies. El pensador, què vols que vengui? En dos dies, una tarjeta postal? Com s'ha de fer, pobre-me?
Bueno, un llibre, clar, llibres que no...
Sí, bueno, però no seràs un dos llibres.
No faré publicar.
No és el mateix. No, no tots.
Va anar-hi molt. L'època de la vida hi havia uns problemes de gent becada.
Sí, exacte, és el que deia jo, que si podia anar, si era esbecat, el cas d'Ors, em sembla un cas absolutament exemplar, paradigmàtic.
Un detall curiós, i és el que de l'escala de la vida, el concepte que em va sorprendre res d'un parell d'anys llegint un poeta iraní, Hayet, del segle XIII, que feia, donava aquesta idea en el seu poema de l'escala de la vida. Però de tal manera vaig pensar, ostres, això és Pujols.
Tampoc s'ho inventa, ell.
Aquesta idea probablement ens hauria arribat a la filosofia d'ara, en un llibre, i en un llibre, però aquesta idea,
al segle
XIII... Al segle XIII, un poeta i ja l'utilitza en una de les seves composicions.
Això ha començat molt animat, acabarà tremendo. Encarem un pèl tard, ara només farem 20 minuts de pausa.